Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 28 de setembre de 2012. El Parlament de Catalunya va aprovar ahir una resolució que dona via lliure a la convocatòria d'una consulta per decidir el futur de Catalunya. Aquest referèndum, tant si té el suport del govern espanyol com si no, es farà de manera preferent en la propera legislatura, la que començarà després de les eleccions del 25 de novembre. D'aquesta manera, i amb la solemnitat dels moments històrics, es va tancar un debat de política general, naturalment molt marcat per aquest dret a decidir, per aquest debat sobre la futura independència de Catalunya i, evidentment, després que Artur Mas convoqués dimarts les eleccions formalment per al 25 de novembre, com dèiem. Hi ha hagut diversitat de criteris en els grups parlamentaris, com sempre en democràcia passa quan hi ha pluralitat, i és especialment significativa la posició del Partit dels Socialistes de Catalunya, que es va abstenir a aquesta proposta de resolució i en la seva iniciativa, que no va prosperar, fins i tot va incloure la mateixa possibilitat que apuntava abans d'ahir Artur Mas, és a dir, que aquest referèndum es pugui fer encara que no compti amb el suport de l'executiu espanyol. El PSC tindrà una gran dificultat en aquestes eleccions i és que ha d'elegir a correcuita aquest cap de setmana el seu candidat. Un escenari polític que no ha d'amagar els problemes de l'economia i de la societat catalana que està patint els efectes de la crisi, com es va veure ahir quan el govern espanyol precisament va presentar els pressupostos novament restrictius, amb l'esperança, això sí, que sigui l'últim any en què hi hagi fortes retallades. Tot plegat ens fa pensar en una paraula, la que pronunciava ahir la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, esperança. L'esperança no es pot perdre mai. Passen 2 minuts de les 8, salutacions del Gerard Carrion a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest últim divendres de setembre resumim l'actualitat de les últimes hores. La proposta de resolució aprovada ahir pel Parlament demana la convocatòria d'una consulta prioritàriament durant la propera legislatura per determinar el futur de Catalunya. Els grups de Convergència i Unió i Esquerra ja havien pactat aquesta iniciativa, a la qual finalment s'hi van sumar els grups i subgrups que són Iniciativa, Solidaritat i el diputat no adscrit Joan Laporta.
El PSC, per la seva banda, es va abstenir, tot i reconèixer el dret a decidir. Per això, en la seva pròpia resolució, els socialistes donen suport a una consulta, encara que Madrid no hi doni el permís, si l'empara la llei de consultes catalana que s'està elaborant. Així, la votació de la proposta per fer una consulta es va aprovar per 84 vots a favor, 21 en contra i 25 abstencions. La consulta sobiranista és l'aspecte més destacat que surt d'un debat de política general, marcat sobretot per la convocatòria d'eleccions anticipades. La majoria de partits van dedicar les seves intervencions a valorar l'escenari futur que s'obre sense obviar el balanç de la gestió del president Mas.
La reacció del govern espanyol va arribar en el cas d'ahir fins i tot abans que es produís la votació. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va reiterar que el govern de Rajoy combatrà la iniciativa de convocar una consulta sobiranista a Catalunya.
En to d'advertència clara, la número 2 de Mariano Rajoy va dir que hi ha instruments jurídics per parar aquesta convocatòria i hi ha un govern disposat a fer-lo servir. Sáenz de Santamaría va recordar que la convocatòria d'un referèndum necessita l'autorització del govern espanyol i, a més, caldria preguntar a tots els ciutadans de l'Estat, i va afegir que qualsevol tipus de convocatòria que es fes, saltant-se els procediments que marca l'Estat, quedaria totalment invalidat només que el govern espanyol ho manés al Constitucional.
A banda de la sessió parlamentària que es va tancar ahir, en diferents fòrums del país es debat sobre la qüestió de la sobirania i el referèndum. Va ser el cas d'una trobada on van coincidir ahir el president Jordi Pujol, l'expresident de la Generalitat, i també l'exresponsable de Política Exterior de la Unió Europea i exministre espanyol Javier Solana, que van discrepar públicament sobre les aspiracions de Catalunya.
En unes jornades empresarials, anteriors organitzades al monestir de Sant Benet del Bages, Solana va dir que en aquests moments s'hauria d'haver distanciat en el temps la sortida de la crisi del debat sobiranista i va afegir que no entén el que està passant a Catalunya. El president Pujol es va mostrar molest per la incomprensió de Solana en un tema tan sensible.
Seguim resumint l'actualitat i en clau política us expliquem que el Partit dels Socialistes de Catalunya no celebrarà finalment primàries, com havia proposat Pere Navarro un cop elegit primer secretari de la formació en el Congrés del desembre passat, i serà segurament ell mateix qui encapçalarà, a partir de l'elecció del Consell Nacional aquest diumenge, la llista socialista al Parlament.
Doncs sí, diumenge un Consell Extraordinari el votarà oficialment candidat. Àngel Ros, que juntament amb Montserrat Tura s'havien postulat per disputar unes primàries, s'ha descartat com a candidat socialista i acceptaria, diu, ser candidat socialista per Lleida. Mentrestant, Montserrat Tura encara no s'ha pronunciat.
Altres notícies de casa nostra, el nou telèfon d'Apple, l'iPhone 5, arriba avui a 22 països, incloent les botigues de l'Estat, després de batre rècords de vendes durant la seva primera setmana en altres llocs. Així, les botigues de la companyia i els establiments de les operadores Movistar, Orange i Vodafone han obert a les 8 d'aquest matí, és a dir, fa només uns pocs minuts, també a Catalunya. Per exemple, a la plaça de Catalunya hi havia cues importants, amb l'objectiu de començar a comercialitzar aquest dispositiu.
El preu del nou aparell d'Apple oscil·la entre els 670 i els 870 euros. A Catalunya, una norantena de persones han passat la nit al carrer davant la botiga d'Apple, que es troba situada al Passeig de Gràcia de la capital catalana. Alguns hi eren des de les 3 de la tarda d'ahir. La Guàrdia Urbana va detallar el lateral del passeig en aquest punt perquè s'ha previst que una gran afluència de públic doncs hi passi tot el matí.
I la primera novel·la de la periodista i escriptora Patricia Gavancho, La neta d'Adam, ha estat guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 42.000 euros, així com la publicació de l'obra guanyadora.
La novel·la neix després de la mort de la seva mare, quan ha de viatjar a Buenos Aires per buidar el pis familiar. La protagonista del llibre és l'alter ego de Gavancho en la seva joventut a l'Argentina dels anys 70. L'escriptora, de 60 anys, revisa la història de la seva família, que va arribar a Buenos Aires des d'Itàlia, de la mà del seu besavi Adam. Els premiats en la resta de categories han estat Sadurní Tubau, amb el somni de Gregor Samsa, que ha rebut el premi Miquel Palol de Poesia, i Vicent Sánchez, amb 50 anys després, noves reflexions sobre el cas valencià, Premi Carles Rahola d'Assaig. El Premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil ha estat per Josep Torrent, amb De cara tramuntana. Dolo Beltrán, pastora, ha guanyat el Premi Cerveria, una lletra d'una cançó titulada Per una altra galàxia. I la capçalera digital Núvol, de Bernat Puigtovella, ha rebut el Premi Lletra d'Espais Digitals de Literatura Catalana.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Una altra notícia important en la nostra portada del panorama informatiu és la presentació ahir dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013, marcats una vegada més pels ajustaments. Els comptes tornen a ser austers i es basen en no gastar més del que s'ingressa. El Consell de Ministres, reunit ahir de manera extraordinària, va aprovar el projecte de pressupostos i també el nou pla de reformes que ha d'enviar a Brussel·les.
Els pressupostos destinaran el 63,5% a despesa social. Les úniques partides que creixen són les destinades a pensions, un 1%, beques i interessos derivats del deute. Les despeses de l'Estat creixen en el seu conjunt un 5,6%. Això s'explica, segons ha detallat el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè gairebé 10.000 milions d'euros es destinaran a pagar el creixement dels interessos del deute. Els càlculs d'Hisenda estimen que l'aportació de l'Estat a la Seguretat Social es duplicarà l'any vinent, l'any 2013, respecte a l'any anterior, el 2012. Per això Montoro ha demanat als ciutadans que tinguin en compte que quan estan pagant l'IVA estan finançant prestacions socials.
A la compareixença informativa també hi havia la vicepresidenta Soraya Sáenz Santa Maria, que va detallar altres dades, com per exemple que s'ha aprovat una llei per utilitzar per primer cop 3.000 milions d'euros del Fons de Reserva de la Seguretat Social per poder fer front als problemes de tresoreria.
L'agost passat el govern ja va utilitzar 4.400 milions d'euros del Fons de Prevenció i Rehabilitació, també pels problemes de tresoreria de la Seguretat Social.
Us expliquem també que el govern de Mariano Rajoy ha anunciat un pla per renovar el parc automobilístic i afavorir la compra de vehicles que consumeixin menys.
Hi haurà una ajuda directa de 2.000 euros, un descompte en el preu del vehicle nou, per substituir cotxes de més de 12 anys i, si es tracta d'un vehicle comercial, de més de 10 anys. Amb el pla es busca impulsar la compra de models eficients, com ara els elèctrics, també els híbrids i els que es fan servir amb gas natural. Es posarà en marxa el dia 1 d'octubre, la setmana vinent, i durarà fins al març del 2013 o fins que s'acabin els fons.
Tornem a casa nostra per dir-vos que el Port de Barcelona va inaugurar oficialment ahir al vespre una nova terminal de contenidors. La nova infraestructura, gestionada pel grup xinès Hutchinson, reforça la capital de Catalunya com una porta d'entrada al sud d'Europa per als vaixells procedents d'Àsia.
La nova terminal, anomenada Barcelona Europe South, ocupa 100 hectàrees, té una línia d'atracament de vaixells d'un quilòmetre i mig i suposarà doblar la capacitat de trànsit de mercaderies del Port de Barcelona un cop la terminal estigui a ple rendiment l'any 2014. No obstant, la terminal es va inaugurar ahir amb un problema. Els accessos viaris i ferroviaris directes no s'han començat, malgrat que el Ministeri de Foment es va comprometre a tenir-los enllestits.
I la inauguració de la terminal va donar lloc a una anècdota protocolària protagonitzada pel rei Joan Carles i el president Artur Mas.
Doncs sí, en el moment en què s'havia de descobrir la placa inaugural, es va embolicar una mica el protocol i el president Mas va declinar posar-se al costat del rei Joan Carles. La ministra Ana Pastor l'ha instat diverses vegades a situar-se doncs, al costat del monarca, però Mas ha declinat sempre acostar-s'hi.
I un apunt cultural, la pel·lícula muda i en blanc i negre Blancaneu de Pablo Berger és la que ha escollit l'Acadèmia del Cinema Espanyol per representar Espanya en les nominacions per a la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa en la propera edició dels Oscars, la 85a. Ara, però, caldrà veure si finalment l'Acadèmia de Hollywood l'escull entre les 5 finalistes per optar al guardó. Tres minuts i mig i serà un quart de nou. L'Iran avisa que respondrà amb tota la seva força en cas que sigui atacat. La delegació de Teheran a les Nacions Unides respon al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i diu que no hi ha res que amenaci més la pau que un país amb una arma nuclear.
Doncs aquest missatge va servir de rèplica al discurs que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va pronunciar davant l'ONU denunciant el programa nuclear iranià. La resposta iraniana va rebutjar categòricament l'acusació que deia que el seu programa nuclear té finalitats militars, ja que és exclusivament pacífic i, a la vegada, incideix en que Israel té armes nuclears i no forma part de nombrosos tractats internacionals sobre qüestions atòmiques o armes de destrucció massiva, com el Tractat de No Proliferació.
Hem sabut fa poca estona que un avió s'ha estavellat al Nepal i han mort en l'accident les 19 persones que anaven a bord.
Doncs han mort en incendiar-se l'avió en el qual acabaven d'enlairar-se des de la capital de l'aeroport de Katmandú. Les víctimes són 7 britànics, 5 ciutadans xinesos i 7 ciutadans del Nepal, dels quals 3 eren els membres de la tripulació. Es desconeixen de moment les causes del sinistre. Cal recordar que al Nepal s'han produït diversos accidents aeris, però generalment no es deuen a incendis sinó a xocs o pèrdues de control dels aparells en zones muntanyoses.
I els vents monsònics han descarregat amb violència aquests últims dies al nord-est de l'Índia, sobretot a l'estat d'Assam, i han provocat greus inundacions davant les quals les administracions han de fer balanç.
En aquesta regió han provocat la mort de 18 persones, unes 400.000 s'han quedat sense casa i més d'un milió i mig s'han vist afectades. El desbordament del riu Brahmaputra ha inundat més de 1.019 pobles i grans extensions de terres de conreu. Les pluges monsòniques colpegen la regió d'Assam cada any per efecte d'aquest tipus de precipitació estacional.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça es prepara per afrontar des d'avui 8 dies especialment exigents amb un partit demà contra el Sevilla, un altre dimarts a la Champions a Lisboa contra el Benfica i per posar la cirereta al clàssic de diumenge de la setmana vinent, dia 7, a les 8 del vespre contra el Madrid. L'equip ho afronta amb bon humor.
Ahir, a més, l'equip va fer un dinar de germanor a Sant Cugat del Vallès, una trobada per reforçar la unió del grup abans de visitar aquest dissabte un dels camps més complicats de la Lliga, com és el del Sevilla. L'equip del Sevilla ja ha estat aquesta temporada capaç de derrotar el Madrid. Uns avisos que demostren doncs la perillositat del rival.
L'Espanyol, per la seva banda, rep a casa l'Atlètic de Madrid en un atractiu partit on els de Mauricio Pochettino no poden fallar. Parlem ara de natació perquè l'exseleccionadora de l'equip espanyol de sincronitzada, Anna Tarrés, parlarà dilluns sobre la polèmica arran de la seva destitució i l'intercanvi d'acusacions que ha provocat aquest fet.
A més, explicarà les raons que l'han portat a presentar una demanda contra la Federació Espanyola de Natació i el seu president, Fernando Carpena.
En handbol, l'estrena victoriosa del Barça Interesport a la Lliga de Campions ahir mateix.
Doncs sí, perquè els de Xavi Pascual han guanyat a la pista del Catedem per 23-33 en la primera jornada del grup D, partit molt seriós dels Blaugrana que progressivament han reflectit en el marcador la seva superioritat.
I el Futbol Club Barcelona construirà un nou Palau Blaugrana, però serà un projecte vinculat al que es decideixi sobre el Camp Nou. De moment, l'Eurolliga de bàsquet es continuarà jugant a l'actual pavelló.
L'únic que és clar ara mateix és que és la intenció de l'actual directiva construir un nou Palau Blaugrana, on, quan i com és la incògnita. Tot dependrà de què passi amb el projecte de construcció o remodelació del futur Camp Nou. I això va per llarg perquè la directiva ja va avisar l'assemblea de socis compromissaris del dissabte passat que abans cal eixugar el deute que té l'entitat. A partir d'aquí es farà un referèndum i es decidirà què s'ha de fer.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El majordom del Papa Benet XVI, Paolo Gabriele, s'enfronta demà a la justícia civil vaticana. El cas que comença a analitzar-se judicialment, l'anomenat VatiLeaks, acusa Paolo Gabriele de robatori de documents reservats amb agreujant i l'informàtic Claudio Sciarpelletti de complicitat. Gabriele s'enfronta a una petició de pena que arriba als 4 anys de presó per haver-se apropiat i haver difós documents secrets del Papa. Gianluigi Nuzzi, el periodista italià que havia difós els documents papals secrets, no està sotmès a la justícia vaticana perquè la seva activitat va tenir lloc fora d'aquest estat.
Canviem de qüestió. El Papa Benet XVI, durant el discurs que va adreçar als representants de la 32a edició del Congrés Mundial de Medicina de l'Esport, va explicar que tots els esportistes estan cridats abans que res a la perfecció moral i espiritual. Després de recordar les Olimpíades de Londres, el Sant Pare va ressaltar la dimensió espiritual de tots els que practiquen algun esport. El Papa va dir que, com a experts mèdics, sabem que el punt de partida és l'atleta, no només com a un simple competidor, sinó també dotat d'una capacitat moral i espiritual que ha de ser enriquida i aprofundida per l'esport i la medicina esportiva. El pontífex va exhortar els professionals de la medicina esportiva a mantenir sempre la dignitat dels seus pacients. Finalment, va concloure que prega per tots ells i pels destinataris de la seva tasca perquè cada vegada siguin més conscients de la bellesa, el misteri i el potencial de cada persona humana, tant si és esportista com si no ho és i tant si té o no discapacitats físiques.
Principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, el Parlament dona un sí ampli a la consulta. El Periódico avança l'autodeterminació, també amb una imatge de la Cambra Catalana al final de la sessió d'ahir. El Punt Avui reprodueix en portada els punts de la resolució sobre la consulta i l'autodeterminació i titula "I ens ho volen impedir", referint-se a la reacció del govern espanyol. Diari Ara, via lliure a la consulta, també sobre el final del debat de política general ahir. El País, el pagament dels interessos del deute es menja totes les retallades de despesa, en aquest cas sobre els pressupostos.
Altres diaris de la premsa, en aquest cas espanyol, El Mundo, el fil de l'impossible. D'altra banda, l'ABC destaca uns pressupostos per sortir de la crisi. I La Razón diu deure complert. Brussel·les elogia l'ambiciós pla de reformes anunciat ahir pel govern espanyol i també diu la vicepresidenta presenta uns pressupostos austers en temps de crisi per sortir de la crisi.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis, després entrevistarem el portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament, Roberto Labandera.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
Propera parada, plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible, amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament. ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
El dijous 4 d'octubre apunta't a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, una nit al Palau de Congressos de Catalunya que ens unirà a tots en pro de continuar amb el missatge als nostres mitjans. Amb sopar, rifa, subhasta, la presència de l'alcalde Xavier Trias, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac, l'expresident Jordi Pujol i l'actuació de Marina Rossell. Fes la teva reserva al 93 409 2770 o amb un mail a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora del matí, en plena hora punta, en principi parlem d'aturades habituals en aquesta xarxa viària, sense grans sorpreses, però sí que encara hi ha aturades. Les més importants a l'autovia A2 continuen aquestes en retencions entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i la seva continuació al cinturó del litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. També la B23 presenta molt trànsit entre Sant Joan d'Espí i l'avinguda diagonal d'entrada sempre a la ciutat de Barcelona. A l'extrem nord ens quedem sobretot amb la C58, l'autopista del Vallès, retencions sortint de Barcelona entre Montcada, Reixac i Ripollet, però també d'entrada a la ciutat comtal la C58 presenta aturades, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant a l'altura de Badia. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat als transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Estan circulant sense cap incidència en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. I d'altra banda, recordar que fins demà dissabte 29 de setembre se celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Catalunya. Es poden consultar totes les activitats que organitzen els diferents municipis a la pàgina web mobilitat.net. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. La jornada d'avui, doncs, ve marcada de nou per la nuvolositat i també per les precipitacions. De bon matí, encara prou feblement, ho ha fet durant tota la nit i la matinada, a bona part del terç oest de Catalunya. A estacions, per exemple, com Alcanar, fins a 6:45 s'han acumulat fins a 16 mil·límetres en totes aquestes hores de nit i de matinada. En conjunt, aquestes precipitacions de l'extrem sud de la zona del Baix Ebre i Montsià es mantindran al llarg de tota la jornada. La resta del terç oest tendiran a minvar. Hi haurà una pausa durant les hores centrals de la jornada i no serà ben bé fins a propera matinada que tornem a parlar de precipitacions. D'altra banda, si comentem que es mantindran aquestes precipitacions de l'extrem sud del país, també en podran haver, tot i que amb probabilitat més baixa, de molt febles i disperses en forma de ruixats a punts del litoral i prelitoral al llarg del dia. A partir del vespre, com comentem, les precipitacions arribaran amb una mica més d'intensitat i seran també més extenses als punts del terç sud del país i especialment punts de Baix Ebre, Terra Alta i també Montsià. De fet, en aquest sector les precipitacions aniran guanyant intensitat i a partir de la nit s'esperen que siguin d'intensitat de feble i moderada, però que localment puguin ser fortes. A més, s'estendran al llarg de la propera nit i matinada per tota la de sud a nord, gradualment, fins a arribar pràcticament durant el matí de dissabte a qualsevol punt del país, tot i que, això sí, les intensitats més significatives que localment podran ser fortes es localitzaran sobretot a la meitat sud i durant la primera meitat de la jornada. Acumularan quantitats abundants de precipitació, si bé localment seran molt abundants. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
S'ha acabat ja el debat de política general i les eleccions les tenim ben a prop. Són el 25 de novembre, d'acord amb el que anunciava el president Artur Mas dimarts a la tarda. Més enllà de la convocatòria electoral, aquest debat ha servit per establir l'habitual votació de propostes de resolució on s'han tractat diversos temes. Ara bé, informativament, com ja sabeu, una de les qüestions sobresurt en relació amb les altres i és la votació ahir d'una proposta que demana la convocatòria d'una consulta prioritàriament durant la pròxima legislatura per determinar el futur de Catalunya. Una novetat important és que el PSC es va abstenir en aquesta proposta pactada pels partits independentistes i, d'altra banda, va reconèixer el dret a decidir en la seva pròpia iniciativa. Els socialistes viuen un moment important perquè aquest cap de setmana elegiran el seu candidat a les eleccions, presumiblement el primer secretari Pere Navarro, encara que en aquests moments no s'han descartat del tot altres candidats. Parlem amb Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament i també col·laborador d'aquest programa. Senyor Labandera, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com valora el PSC el que ha passat aquesta setmana, si és que es pot fer una valoració global?
Després del discurs del president Mas del passat dimarts, en què ja va anunciar la convocatòria d'eleccions, la resta del debat ha estat un debat molt, molt pautat al voltant dels interessos electorals de Convergència i Unió. Per tant, de fet, fins i tot com a grup ens havíem plantejat si s'havien de fer o no resolucions, perquè, com vostè sap, aquestes resolucions tenen un valor més electoral que polític, donar que no es pot fer el seu seguiment. És a dir, decauen el dimarts quan el decret de dissolució del Parlament sigui publicat en el boletí, en el diari de la Generalitat, és evident que aquestes resolucions decauen. Per tant, hem aprovat unes resolucions que, des del punt de vista de la seva trajectòria parlamentària, només tindran la vigència de 3 o 4 dies. Ara, es veia que havia un interès de Convergència i Unió en fer aquesta escenificació electoralista i per això nosaltres ens vam abstenir en totes les propostes de resolució. Però voldria aclarir que no fossin la nostra, que volia aclarir que justament el tema és aquest. Des del punt de vista de la tramitació i de l'evolució parlamentària, aquestes resolucions no tiraran endavant perquè no hi haurà, aquest Parlament no podrà fer el seu seguiment.
Ara ve l'hora.
Ara, en relació al tema del referèndum que parla prioritàriament la propera legislatura, és a dir, que per tant és possible que tampoc Convergència i Unió, si té garantit Tampoc Convergència i Unió té garantit hores d'ara la majoria suficient per fer-ho. Prioritàriament la propera legislatura vol dir que possiblement no es faci en la propera legislatura. Ara, com a socialistes, nosaltres vam plantejar en la nostra resolució, en el punt, en el 2.6, en l'apartat 6 del punt 2, que ens comprometem a fer totes les reformes necessàries perquè els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d'un referèndum o de consulta acord amb el marc de la legalitat. I aquest és el compromís del PSC, que ha avançat molt en, en la línia del reconeixement del dret a decidir, perquè, com bé sabeu, nosaltres no som signataris de les declaracions del dret a decidir, però en canvi sí que ens comprometem a que un referèndum faltava més, estava inclòs en la nostra proposta de resolució i això va també marcar el sentit del nostre vot d'abstenir-nos a la resta de propostes, primer perquè el Parlament ja no les podrà seguir, dos perquè són propostes de caràcter electoralistes totes elles i nosaltres hem plantejat un compromís que haurem de referendar ara en el programa electoral i presentar-lo a la ciutadania.
Ara bé, el PSC estaria d'acord, com deia la seva pròpia iniciativa ahir, en la possibilitat de convocar aquesta consulta sense que el govern espanyol l'autoritzi, encara que sigui dintre de la legalitat catalana, suposadament?
Bueno, nosaltres, en tot cas, el que batallarem perquè sigui sempre en el marc de la legalitat. Perquè el que no podem enganyar a la població que perquè hi hagi un referèndum que tingui validesa legal s'han de fer modificacions legislatives. Perquè o es fa un acord polític amb el govern de l'Estat i l'Estat concedeix la possibilitat, s'atorga la possibilitat del referèndum, que és com està actualment en el marc constitucional, o s'han de fer reformes. Ara, el que nosaltres creiem que és un profund error, perquè a més és portar a la ciutadania de Catalunya un carreró sense sortida, és dir-li que ja sigui legal o no sigui legal, farem un referèndum. Per això el nostre compromís és fer les reformes necessàries i treballar per les reformes polítiques. Hem de procurar unes majories parlamentàries de la propera legislatura que tinguin seny, però que sobretot siguin respectuoses del marc legal que ens hem dotat entre tots.
Una última pregunta al senyor Roberto Labandera, portaveu socialista a la Comissió de Territori del Parlament. Diumenge, un consell extraordinari del PSC elegirà oficialment el candidat al cap de cartell. La premsa avui parla de Pere Navarro, gairebé donant per segur que el primer secretari serà el candidat. Què passarà? Ens pot dir alguna cosa?
Bueno, encara no ens ho vol dir, però de totes formes, sí, tot apunta que inclús en unes circumstàncies com a sobrevingudes com aquestes, en què s'han convocat unes eleccions a correcuites per part del partit que governa, legítimament el president pot dissoldre quan ell cregui oportú en funció de la valoració política que fa, creu ell, que creu Artur Mas que ara li va bé convocar eleccions al seu partit, no al país, al país li va fatal, però al seu partit bé. Sí, convocar eleccions i les convoca, el PSC votarà el candidat i sí, tot apunta a que sigui Pere Navarro. Ara, avui l'executiva es reuneix, anunciarà també el mecanisme de presentació de candidats i veurem entre avui i diumenge si hi ha algun altre candidat que pot reunir aquests elements. Hi ha una proposta que pot fer la mateixa executiva, hi ha una sèrie de signatures dels consellers i conselleres nacionals que poden avalar un candidat, tots aquests mecanismes es posaran en marxa i jo crec que sabrem el resultat de possibles candidats, però tot apunta, d'altres possibles que hi ha, però tot apunta que vénen el primer secretari, com pertoca en la nostra organització política, sigui el responsable de encapçalar una candidatura i a la vegada preparar, elaborar i fer aprovar un programa pel Consell Nacional.
Tindrem ocasió de tornar a parlar de la convocatòria electoral i també de les possibilitats que pugui tenir el PSC en aquestes eleccions. Si Déu vol, el proper dimarts o en propers dimarts en la tertúlia on vostè participa cada 15 dies.
Exacte,
gràcies.
Exacte.
Gràcies, senyor.
I us agraeixo sempre també la receptivitat i l'acollida que em feu com a polític en el vostre tertúlia del primer cafè.
Amb molt de gust ho fem. Gràcies, senyor Roberto Labandera, diputat del PSC. Fins un altre. Bon dia.
Fins un altre, Ignasi. I bon dia a tota Ràdio Estel.
Passen 3 minuts de 9:15. De seguida la tertúlia d'actualitat avui amb Lluís Foix, amb Juan Antonio Rueda i amb Josep Sabater.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això Hipercor tens les millors ofertes, com la segona unitat de llet Hipercor al 50%. El litre et surt a 38 cèntims. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida a la península.
Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes d'assaborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa-te'n al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Quan passen ja 6 minuts de 8:45, us tornem a recordar avui que regalem una entrada doble per a l'espectacle Ainhoa Arteta al Teatre Cursal de Manresa. Els interessats podeu apuntar-vos al sorteig que farem dilluns entrant en el web www.radioestel.cat. La representació Ainhoa Arteta al Teatre Cursal de Manresa serà el mateix dilluns a les 6 de la tarda i dilluns al matí en aquest programa farem el sorteig. Encara sou a temps, doncs, de donar-nos les vostres dades entrant en el web www.radioestel.cat. I no us oblideu tampoc del sopar a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Dijous vinent, ja queda menys d'una setmana, 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, Avinguda Diagonal 671. Hi ha pàrquing gratuït pels qui vingueu en vehicle privat. Podeu confirmar la vostra assistència. Animeu-vos, si encara no ho heu fet, trucant-nos al 93 409 2770 o bé enviant un correu a l'adreça lanit@radioestel.cat o lanit@catalunyacristiana.cat. Una persona que ja ens ha dit que serà present en aquest sopar és el periodista Lluís Foix, que ens acompanya avui a la tertúlia. Senyor Foix, bon dia.
Bon dia, molt de gust hi assistiré, sí.
Vostè pot dir-nos el que diem en els anuncis, jo també hi seré. Doncs gràcies pel seu suport als nostres mitjans. També tenim amb nosaltres l'advocat Juan Antonio Rueda. Senyor Rueda, bon dia.
Hola, bon dia, doctor.
I avui des de Tarragona, des de l'estudi de l'Arcabisbat de Tarragona, ens acompanya el també periodista Josep Sabater, col·laborador de l'Arcabisbat de Tarragona. Senyor Sabater, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Bé, molt bé. Amb la tardor a punt, ja.
Amb la tardor a punt, tot i que a Tarragona habitualment diem que sempre hi ha un o dos graus més que Barcelona.
En sí,
aquestes...
però en qualsevol cas es nota que amb això les temperatures, encara que sigui poc, aquí es valora molt.
Però encara no ha acabat de la brema, em sembla, eh?
No, que va, la brema encara no. La brema encara que ja tiren per dies. I doncs, l'Avellana també.
Doncs a Tarragona i arreu de Catalunya, la notícia de les últimes hores, sens dubte, al final del debat de política general ahir al vespre, la convocatòria d'eleccions que ja coneixem des de dimarts, eleccions que es faran el 25 de novembre, i una proposta de resolució on per primera vegada s'insta des del Parlament al govern català a convocar prioritàriament durant la propera legislatura una consulta per determinar el futur de Catalunya. 84 dels 135 diputats van donar suport a aquesta resolució. No hem tingut oportunitat de dir-ho fins ara, però entre aquests diputats hi havia el socialista Ernest Maragall, que va trencar la disciplina de vot una vegada més, i en tot cas el PSC es va abstenir, i bé, els únics vots en contra van ser els del PP i els de Ciutadans. La qüestió que molts ens preguntem és quina viabilitat tindrà aquesta consulta, sobretot després que el govern espanyol, fins i tot ahir abans de la votació, va dir que la impedirà, que té instruments per impedir-la i per suspendre-la.
A veure, en primer lloc, voldria dir que el diputat Ernest Maragall pot fer el que vulgui. I convertir en notícia que hi hagi un diputat del PSC que voti en contra, em sembla...
Nosaltres no ho hem destacat molt, però bé, ara ho diem.
No ho dic aquí.
Sí, en general, ja l'entenc. Ja.
I el que vull dir, per exemple, que a la guerra d'Iraq, el primer ministre de la Gran Bretanya, 80 dels seus diputats li van votar en contra. El ministre d'Exteriors va dimitir i no va passar res. És a dir, el fet de que un diputat vulgui dir el que li sembli, escolti, és enfortir, al meu entendre, aquesta relació directa que hi ha entre el diputat i la gent. Això per una banda. I per altra banda, voldria assenyalar també, o remarcar també el que va dir i així responc a la pregunta principal,
sí. Ignasi,
el que va dir la diputada Rocío.
Rocío Martínez Sampere, del PSC, sí. Al Parlament. Sí.
En nom de qui i de què salta vostè a la llei? Simplement faig aquesta pregunta.
I vostè ho preguntaria també al senyor Artur Mas.
Home, clar, no.
En nom de qui i de què se salta la llei.
I a més ho he escrit, o sigui que... Exacte, vull dir... Perquè, clar, diu, això on ens portarà? Doncs miri, de moment, si no tenim... A veure, aquest país, que és un país tan extraordinari i que dona tant de sí i que estem contínuament en el món, en Barcelona, en Catalunya, el que sigui, doncs aquest país havia de fer una llei electoral l'any 79, segons l'Estatut, i encara no està feta, eh? Vull dir, encara, i el segon Estatut diu que també s'ha de fer, encara no tenim llei electoral, perquè als partits no li interessa fer-la, primer punt. Segon punt, el referèndum, aquest que s'ha de fer de manera prioritària, que és un adjectiu molt, no sé si calculadament ambigu, però que jo crec que és molt ambigu, de forma prioritària.
No, ja vol dir si pot ser la propera legislatura,
sí,
no?
Sí, però també podria dir prioritària, vull dir el primer que farem, també voldria poder
sí,
dir això.
Sí, certament.
Aleshores, perquè com que amb la llei de l'Estat no el podrem fer, perquè ahir la vicepresidenta ens va dir que de cap manera, doncs hem de fer una llei de referèndum, com a mínim, perquè no farem pas un referèndum sense una llei o una llei que el reguli. Per tant, jo crec que tot això està molt bé, ens divertim molt, però ahir vam haver una confrontació a Sant Benet de Bages entre el president Pujol i el Javier Solana que val la pena escoltar-la. Val la pena escoltar-la perquè no estem aquí jugant a la botifarra.
Hem tingut ocasió d'escoltar-la i efectivament va ser una picabaralla molt, molt agra.
No, i el fons que hi ha.
O sigui, destapa una mica la confrontació entre els mateixos catalans.
I llavors, primer punt, i després hi acabo, i perdoneu-me això, després és clar, si estem davant d'aquesta situació, s'oblida en el debat polític que hi ha a Catalunya en aquests moments, sembla que només hi hagi la independència o la no independència. I s'obliden tants problemes que afecten a tanta gent que no els arregla la política, sinó que els arregla institucions com Càritas, com els voluntaris, i això no entra al Parlament. Al Parlament no se'n parla, ni dels aturats, ni dels que passen gana, ni de les famílies amb necessitats, ni dels discapacitats. No se'n parla, simplement perquè la causa nacional està per damunt de la causa social, el qual jo crec que les dues causes han d'anar han d'estar molt vinculades.
Sí, de fet, Mas ho ha dit, que van vinculades les causes social
sí, sí,
i
sí, però el problema, a veure, del que parlem no és dels pobres, eh? Uh-huh. No parlem pas dels pobres,
sí,
ni
sí,
parlem
sí.
Part dels aturats, ni parlem d'altres coses.
Més opinions, senyor Rueda, per exemple, o senyor Sabater, si vol començar el senyor Sabater, endavant.
No, simplement molt d'acord amb Lluís Foix, perquè la realitat és que el discurs nacionalista ocupa tota l'actualitat catalana. Aleshores, jo voldria saber quin és el pla B del senyor Mas en el cas del referèndum. Ara és un moment d'eufòria, un moment tots estem contents, molt feliços, un referèndum, però clar, aleshores, darrere d'aquest referèndum, aquesta convocatòria, aleshores, qui hi ha? Què pensa el senyor Mas després d'això? Quin és el pla B? Quina és la lletra petita? La lletra petita que no se'n parla, que no se'n diu res. Aleshores, de vegades també passem pel damunt de les coses i que també caldria tenir molt present que els partits polítics tinguessin molt clar el seu programa electoral. Ho dic en el cas concretament de Convergència i Unió, que sigui molt clara i que deixi l'ambigüitat de sempre de dir sí per o no, surt el senyor Duran, després surt el senyor Mas i diu el contrari, el referèndum, la independència, estat com Costa Rica. Artur Mas sap que l'electorat de Convergència hi ha gent que no és independentista. Aleshores, d'aquí ve el seu joc de jugar sempre amb certa ambigüitat amb les coses. És moment de dir les coses clares i dir les coses pel seu nom. Independència, autonomia o el que sigui.
Doncs bé, suposo que vostè es referia a Puerto Rico, no? Amb el règim que té d'estat lliure associat. Un exemple dels molts que es podrien posar.
Doncs, però clar, cal claretat en aquests moments, que són molt decisius.
Sí, claredat i després veure què passa seria sí, la gran qüestió que ens podríem fer.
Davant la situació de Madrid, quin és el pla B d'Artur Mas?
Abans de donar veu al senyor Rueda, una pregunta. Quan vostè parla de pla B del senyor Mas, es refereix a una possible no celebració del referèndum?
Exactament. O
l'impediment?
O la reacció de Madrid.
Bé.
Ho deu tenir pensat, l'Artur Mas, el tema aquest?
Suposem que hi haurà pensat. Senyor Rueda, vostè com valora el que ha passat
aquests
dies? Sí,
són moltíssimes les coses que s'han dit. En primer lugar,
prioritzi, si pot ser, per
allargar-me. Vull intentar ser breve.
Forma prioritària.
Exacte. Prioritària, efectivament.
Prioritzi el referèndum, si vol.
A ver, por empezar por el final. La claridad de Convergencia y Unión yo creo que se ha hecho patente. Es decir, hoy no habrá nadie, ningún votante de Convergencia y Unión que no sepa, como se dice en castellano, de manera bien castiza, calzón quitado, ha explicado que quieren, o si no se consigue el pacto fiscal, habrá que ir por el camino de la independencia. Y el camino de la independencia ya es un camino a corto plazo de por parte de Convergencia y Unión. Yo que he sido muchos años votante de Convergencia y Unión, pues para mí es un paso más el que han dado. Vale el juego de palabras también. Y habrá que ver el por qué lo han hecho. Yo creo que tendrán, desde luego, eso va a tener unas consecuencias políticas. Es evidente que Convergencia y Unión ha dado un paso más allá del que hasta ahora venía dando. Siempre había jugado al juego de la ambigüedad, es verdad, y bueno, pues producto de la crisis, producto del gobierno, producto de mil circunstancias, han decidido políticamente, sin ningún tipo de subterfugio, decir que el camino de la independencia es un camino viable y que además van a apoyar. Eso por un lado. Contestando a la pregunta, y quizá por deformación profesional en cuanto al tema legal, efectivamente, el referéndum, si no tiene la autorización o la consulta, si no tiene la autorización del Estado, va a ser jurídicamente ilegal y no tiene ningún tipo de eficacia. Eso es así. Se necesitará la autorización por parte de la Administración o del Estado central.
¿Y puede ser que es fácil la consulta sin legalidad?
No, porque en todos los casos se necesita esa autorización. No obstante, es verdad, y creo que el periodista y catedrático de Derecho Constitucional, que no es periodista, el señor Francés de Carreras, en La Vanguardia, hace unos días hablaba de la vía del artículo 92 de la Constitución, en el que se habla de las consultas populares, pero que en todo caso también necesitan esa autorización. Pero bueno, lo hablaba porque yo creo que ese era el camino. Es muy interesante ese artículo, del que luego si acaso podemos hablar, porque la vía que él decía es que se haga. Yo creo que debe hacerse.
Sí, es pot fer el referèndum, encara que no tingui un vincle legal.
No, se necesita la autorización, pero lo que se pedía es que el Estado central, y yo creo en este caso el Partido Popular, debe animar a que se haga este referéndum. Es necesario porque no se puede ir en contra. Es el momento realmente de explicar a todas las personas, de primero de explicar las consecuencias de la independencia, y debe hacerse con las suficientes garantías. Si este referéndum se hace sin las suficientes garantías, es decir, que todas las partes puedan explicar las cosas positivas y las cosas negativas que puede tener en un determinado lugar la independencia, habrá un problema y un déficit de democracia al final. Y por tanto es fundamental que este referéndum tenga el apoyo. Cuantos más apoyos, mejor. Otra cosa es, pues siguiendo el modelo de Canadá probablemente, es que si sale que sí o si sale que no, pues no se pueda volver a realizar esta consulta en un periodo, por ejemplo, como ocurre en Canadá, de 25 años. Yo creo que es positivo para la democracia. Creo que además ayudará al encaje final de Cataluña dentro del Estado español y mi posición desde un punto de vista de futuro es que no hay otro camino que no sea el que se acabe dando este referéndum. Yo creo que ahí Convergència y Unió se ha equivocado. Y permíteme también, quizá por deformación profesional, dos cosas. Llevamos muchos años, desde nuestros poderes públicos, están negando ya sentencias del Tribunal Supremo. Las declaraciones del señor Mas diciendo que si no será por la vía legal, será por la vía ilegal, hablando ya de las leyes, que no se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo, ya me parece grave. Que además, el primer representante en Cataluña del Estado, y al final no puede ser un antisistema. Es inviable. Los que estamos en salas judiciales y defendemos las leyes todos los días, sabemos de la importancia de la seguridad jurídica. Sabemos de la importancia de que las leyes son para todos sin excepción. No porque no me guste esta ley, ahora no la voy a cumplir. Por tanto, manifestaciones como las que hizo el señor Mas me parecen manifestaciones antisistema. Y en una situación como en la que estamos, además económica, creo que en poco ayudan al conjunto de los catalanes.
Però vostè seria, doncs, partidari que el govern espanyol autoritzés aquest referèndum. Només dels catalans, el referèndum,
sí,
que
sí,
s'ha
sí,
participat
sí, sí.
tots els espanyols.
Yo creo que es que es el único camino. Es que otra cosa al final va a generar más confrontación. Es que necesitamos saber ya, sin encuestas, ¿qué opina la gente? La cuestión de fondo es que la gente sepa cuáles son las consecuencias reales de la independencia y se dé el juego previamente, de una manera previa a la consulta, para que todo el mundo conozca qué es lo bueno, qué es lo malo, qué cosas hay positivas y qué cosas hay negativas.
Bé, em sembla que cadascú de vostès tres ha dit el més important del que opina sobre la situació i ara tenim eleccions. Creuen vostès que aquestes eleccions seran, com s'ha dit, plebiscitàries? Bé, Artur Mas no va utilitzar aquesta paraula, però sí que sembla que el debat sobre la independència, sobre aquest referèndum, serà molt present a la campanya electoral propera. Quin paper serà el del PSC? Si el PP pot arrossegar més vots dels no independentistes, què pot passar?
Bueno, això no ho sabrem fins que les urnes s'obrin, no?, i comenci l'escrutini o s'acabi l'escrutini la nit del 25 de novembre. Jo crec que a les eleccions hi han d'anar els partits, o espero que els partits hi vagin amb els programes corresponents, i cada partit haurà d'incloure, donat que el govern ha donat aquests passos, haurà d'incloure el seu posicionament respecte a la llei, vamos, a la proposta que ahir es va aprovar al Parlament, no? I els partits hauran de dir, escolti, nosaltres som partidaris d'un referèndum o d'una consulta, se li digui com se li vulgui dir. Jo no tinc cap por a la independència de Catalunya. El que tinc por és que els catalans, que anem amb una independència que els catalans no la vulguin amb una majoria suficient. I no vull dir el 51 només. I això, a mi que l'Estat, doncs, la resposta a tot aquest moviment que hi ha a Catalunya, agafi la Constitució i doni cops de punys amb la Constitució per davant, em sembla que és una actitud poc intel·ligent i políticament molt, molt, molt poc entenedora de què és el que està passant aquí, no? Amb totes les seves variants, perquè Catalunya és un país plural i Catalunya no anem tots a una. Encara que es manifestin 1,5 milió de persones per una causa determinada, doncs hi ha gent que no hi va en aquestes manifestacions o inclús que aniria amb un altre tipus.
De totes maneres, en la pròpia Vanguardia se habló de 600.000 persones al final, eh? Lo digo porque...
No, però jo la Vanguardia... O sigui,
digo que, que los medios de comunicación hablaron después corregiendo la cifra.
Alguns han dit menys. Decirlo, però vaja, molta gent va anar-hi, eh?
Sí, sí. Posem 1.600.000, els que sigui, però jo crec que és la manifestació de les moltes que jo he vist des de l'any 77 a Barcelona, la més nombrosa, em sembla, i si no és la més nombrosa, és molt nombrosa, però ara no ens dedicarem a comptar a veure quants n'hi havia, perquè a mi m'ha dit gent, doncs, que fent un recompte, aquests que es dediquen a comptar la gent que participa a les manifestacions, doncs que no hi caben més de 600 o 700 o 800 mil persones amb aquest trajecte, però aquest tema jo el que dic va ser una gran manifestació i a més una manifestació que, en la qual abans d'anar-hi es diu tots els que vinguin seran per la independència. Aleshores em sorprèn, per exemple, que el senyor Duran Lleida, que hi va amb crosses i amb cadira de rodes, estigui per la independència. Per tant, com a mínim, si sents 1,5 milió menys un, puc dir que no és pro-independentista. Perquè em dic per el que ell diu, no? Aleshores, aquí està la qüestió que jo crec que és necessari que una vegada i per totes sapiguem quanta gent en aquest país és partidari de la independència.
Absolutament.
I a més, no? diré una cosa. I aquí el jurista diu, ha de ser amb la Constitució. D'acord, jo estic d'acord, no ens podem saltar la llei. Però si calgués, encara que només fos a efectes demoscòpics, doncs escolti, fem-lo.
Sí, ja sé que al fin no justifica els medis.
No.
No seria vinculant.
No, que no és vinculant, anem a fer una mostra. I que el Parlament de Catalunya aprovi una llei, i una llei de referèndum, i el fem. I llavors això té vinculació, no. Jo hi vaig parlar amb una persona de Brussel·les que té molta responsabilitat de Brussel·les, i no em refereixo al senyor Solana, que està molts anys. I una persona diu, escolta, dic, què passa? Li vaig preguntar, i a més és català. Diu, què passa si Catalunya, en un temps que sigui prudencial, se separa d'Espanya d'una manera unilateral? Diu, mira, diu, tant si és unilateral com si no és unilateral, s'haurà de posar la cua.
Fora de la Unió Europea.
Sí, això és el que diu. Ja ho veurem, vull dir, perquè la política no és axiomar, vull dir, no és una cosa, sinó, ja ho veurem. I per tant, jo crec que aquests dies estic pensant molt en una frase que es deia a França, especialment, als anys 14, que des que comença la Primera Guerra Mundial fins que hi ha les primeres batalles, passen molts mesos, i a França deia se tindrà el de guerra. És una guerra divertida, és un funny war, que diuen en americà. Bé, en moment això és molt divertit, tot això, però al tanto, perquè després l'Estat és com aquesta bèstia dormida que quan es desperti no té molts instruments.
En qualsevol cas, senyor Foix, també els ciutadans esperem que no només se'ns parli d'independència en aquestes eleccions,
bueno,
que es parli
d'altres
problemes, ja ho ha dit vostè.
Jo ho he dit ben clar, això, vull dir, jo crec que en aquest país...
Potser hi ha el perill de fer-ho massa simplista, aquest procés.
Jo crec que aquí hi ha un pas previ a la independència, o almenys paral·lel, que és la unitat cívica del poble de Catalunya. Cívica amb aquells punts que en podem compartir, com respecte als altres, com el que és la societat d'issueng, la societat del cuidar, del caring, que diu en anglès, no? A la societat de dir que els altres no ens poden ser indiferents. Això no pot ser la independència d'una majoria. Ha de ser la independència també de les minories qualificades, em refereixo a les minories que no són petites.
Tanquem l'última roda sobre el tema electoral i el panorama polític, senyor Sabater i senyor Rueda. Senyor Sabater.
No, simplement que el programa electoral dels partits ha de ser molt pedagògic i penso que s'ha de pensar més en les persones i no tant en el territori. Les persones estem vives, hem de viure i hem de tenir una estabilitat social que avui no hi és. I el Parlament, ja ho sigui, s'ha de parlar dels problemes socials de les persones, dels catalans, no de Catalunya, de les persones vives, físiques, que estem omplint aquest país.
Yo he visto la reacción de parte del pueblo catalán, y que efectivamente coincido que la manifestación fue una manifestación multitudinaria y probablemente casi única en los últimos tiempos en Cataluña. Es evidente que la independencia o la no independencia es algo que toca a lo más sensible de cada uno. Normalmente, pues por familia, no atiende mucho a razones, sino atiende más a una cuestión sentimental, y esto hace que en torno a estas elecciones vaya a girar esta cuestión. Yo insisto...
També molta gent hi veu raons per la independència,
bueno,
encara que sigui sentimental.
Sí, jo sigo
pensant... El que vostè diu pot ser interpretat malament.
Sí, bueno, se puede reinventar la historia, se puede hablar de muchas cosas, y de hecho aquí hemos hablado y puede haber debates en un sentido o en otro. Yo creo que al final apela sobre todo en un sentido, en la España unida y en la España... separada, afecta a una cuestión puramente de corazón, digámoslo así. En todo caso, importante la posición que ha tomado Convergencia y Unión. Yo creo que esto efectivamente hay un antes y un después desde un punto de vista político. Tenemos que ver qué es lo que hay y sí, veremos qué partidos ponen por delante el proceso de construcción nacional a la realidad social de Cataluña.
Avui a la tertúlia tenim Lluís Foix, Juan Antonio Rueda i Josep Sabater. El PSC no celebrarà primàries, òbviament, per aquesta convocatòria electoral, i diumenge en un Consell Extraordinari es votarà oficialment el candidat. Si pot ser breument, serà Pere Navarro el candidat, creuen vostès? Roberto Labandera, diputat del PSC, ens ho ha dit a l'entrevista abans d'aquesta tertúlia, que creu que sí, però encara estan obertes les coses.
Hi ha possibilitat de que no sigui ell, però el més probable, degut al calendari exclusivament, perquè si no hi hauria primàries, com es va acordar, van acordar l'últim congrés, no? Per tant, jo crec que serà el Pere Navarro, sí. Ara, i també hem de dir el problema que em parlava abans del Maragall, Ernest Maragall, simplement Ernest Maragall, doncs, no anirà a les llistes.
Clar, o sigui, ja, clar,
ja ho sabem. O sigui, si tu vols, no vols estar amb aquest ramat, doncs, escolta, no hi siguis, no?
Que faci com el senyor Ferran Mascarell, no?
No, que faci com el Quim Nadal. Que el Quim Nadal també l'han, diguem,
el van relegar com a portaveu del grup parlamentari.
L'han fet fora i doncs anirà a la Universitat de Girona, que tampoc passa res. O sigui, perpetuar-se en política és un signe de que els que fan política no, potser no saben o no volen o no poden fer res més, no? O sigui, per tant, no passa res. No està la política, però se'n va.
Sovint hem parlat de la necessitat que sigui un servei temporal a la vida, sí, no? Que no sigui massa llarg, aquest servei de la política. Ràpidament, senyor Rueda.
Qué importante esto que estás diciendo. La renovación y la regeneración política es un must ahora mismo en el conjunto de España, yo creo que en Cataluña.
Tothom diu que el PSC no té cap possibilitat, potser li va bé aquesta renovació política i no diem que guanyi, però potser sí que millora els resultats de fa dos anys.
No, guanyar no guanyarà, vamos, però està escrit a la paret, això. Ara, ja veurem perquè jo crec que en una campanya electoral surt tot i després la gent fa i sempre recordo, potser ja ho he dit aquí una altra vegada, no? Que en Khrushchev deia que ells no feien eleccions perquè no sabia pas què passaria, no? O sigui, i quan poc ho saps què passaria, perquè la gent va i
la gent vota lliurement, això està clar.
Sí, bueno, sí, vamos, exactament.
Sí. Una última opinió, senyor Sabater.
No, simplement dic que el calendari electoral ha perjudicat el PSC i que segurament el Pere Navarro serà el candidat a les eleccions.
Serà el candidat i veurem què passa i, en tot cas, com administra una possible derrota clara o un possible nou període a l'oposició.
Si no augmenta el número de diputats, no durarà com a secretari general masses mesos.
Doncs un pronòstic que ens fa Lluís Foix, també molt interessant per prendre nota.
Bueno, natural, com sí, passa
sí.
Tot arreu.
Com passa tot arreu, sí. No, però de vegades una primera vegada potser s'admet la derrota, com ha passat amb alguns candidats,
potser.
Li va passar Rajoy en el seu moment a Aznar, no? Potser. Veurem què passa. Gràcies, Lluís Foix, Juan Antonio Rueda i Josep Sabater. Fins a la propera, bon dia.
Molt bon dia.
I ara, quan són les 9, el Gerard Carrió ens porta els titulars d'última hora, després sentirem el comentari de Josep Maria Balcells, tindrem també el diàleg sobre bioètica amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu i l'espai de cinema i televisió amb Carles Martínez avui. I no ens oblidarem del sopar de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, també parlarem amb la Núria Ortín i amb algun convidat. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Repassem els titulars. Aquesta hora el Parlament ha aprovat la proposta que demana la convocatòria d'una consulta, prioritàriament durant la propera legislatura, per determinar el futur de Catalunya. Els grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana havien pactat aquesta resolució, a la que finalment s'hi ha sumat els grups i subgrups d'Iniciativa, Esquerra Unida, Solidaritat i el diputat no escrit Joan Laporta. Els ajustaments han tornat a marcar la línia dels pressupostos de l'Estat per al 2013. Els comptes tornen a ser austers i es basen en no gastar més del que s'ingressa. El Consell de Ministres n'ha aprovat el projecte i també el nou pla de reformes que ha d'enviar a Brussel·les. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterat que combatrà la iniciativa de convocar una consulta sobiranista a Catalunya amb aquesta advertència. Diu que si hi ha instruments jurídics per parar aquesta convocatòria, hi ha un govern disposat a fer-lo servir. El PSC no celebrarà primàries com va proposar Pere Navarro un cop erigit primer secretari del partit al Congrés de l'any passat i serà ell mateix qui encapçalarà la llista socialista al Parlament. Diumenge, un Consell Extraordinari el votarà oficialment candidat per les eleccions del 25 de novembre. Llibertat amb càrrecs per 34 dels 35 detinguts pels aldarulls arran de les protestes del 25S de dimarts passat al voltant del Congrés dels Diputats. Així ho ha declarat la jutge, que estava de guàrdia la nit dels fets, després d'interrogar durant tota la tarda tots els detinguts, que també ha dictat presó provisional eludible sota una fiança de 1.000 euros per un altre detingut. I el nou telèfon d'Apple, l'iPhone 5, que arriba avui a 22 països, incloent les botigues de Catalunya, que han obert les portes a les 8 en punt del matí.
I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de l'àrea de Barcelona. Ens n'informa la Marta Franco. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix hi ha normalitat als transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Estan circulant sense cap incidència en metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. I d'altra banda, recordar que fins demà dissabte 29 de setembre se celebra la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Catalunya. Es poden consultar totes les activitats que organitzen els diferents municipis a la pàgina web mobilitat.net. I és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Marta. Nosaltres ens actualitzem al punt horari de 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:04, donem pas al comentari de l'actualitat que avui tenim amb la participació del periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. El pes de la política aquesta setmana no queda només marcada per la convocatòria d'eleccions anticipades, sinó també pel compromís majoritari del Parlament per procedir a un referèndum sobre l'autodeterminació. No s'entendria l'abast d'aquestes dues decisions sense el recordatori de la manifestació multitudinària de la Diada que va aconseguir canviar la reivindicació del pacte fiscal pel clam per la independència. El president Mas no va anar a la manifestació, però l'endemà es va posar al davant de la pancarta. Aprovada la resolució al Parlament, cal afegir i tenir molt en compte que només estem davant d'un full de ruta. Caldrà veure si, més enllà de la legalitat, s'acaba fent o no fent el referèndum o s'opta per una consulta no vinculant. L'important, tanmateix, són els resultats. Però compte, en la hipòtesi que surti avalada l'opció independentista, no vol pas dir que Catalunya esdevingui ja independent l'endemà. El recorregut en els millors dels casos és molt llarg i no mancat de noves tensions. Però una cosa haurà quedat clara i és la voluntat del poble de Catalunya. Ja no seran les xifres d'una manifestació. Seran els vots lliures dels ciutadans que hauran de ser traduïts en decisions polítiques en els terminis que la negociació posterior estableixi. És un moment dens que no ha començat aquesta setmana. Ve de lluny i està cridat a anar més lluny, però no ens pot fer oblidar que mentrestant el país, totes les persones, tots els sectors socials, estem sota els efectes d'una crisi que genera cada dia més víctimes indefenses, com ho va recordar el cardenal en la missa de la Mercè, quan va remarcar que no podem oblidar aquest problema. Es faria un flac favor al país si el debat electoral se centrés exclusivament o primordialment en el debat identitari, en el debat sobre la independència o sobre la convivència amb Espanya. Caldrà oferir també propostes per donar resposta a la pobresa creixent, a l'atur, a la salut, a l'educació, la lluita contra la corrupció política, contra el frau fiscal, inversió productiva, recerca, salut, sostenibilitat. Capítols urgents i sempre prioritaris. Nova etapa. Comença el viatge. De risc. Pot acabar a l'estació de termini. Hi pot haver un xoc de trens pel camí o pot acabar en tot en via morta. El que és segur és que no serà un viatge planer o festiu. Serà un viatge ple d'ensurs. Més d'un posarà obstacles a la via. Més d'un voldrà accelerar la marxa. Suggeriria que algú revisés abans els frens per si la velocitat ens aboca el xoc en el que tots ens podem estavellar. Caldria tenir la garantia que els frens poden ser imprescindibles en un moment donat. Potser llavors els dos maquinistes hauran de baixar i trobar vies alternatives per seguir la ruta amb garanties i llibertat. Bon dia.
Els científics han d'utilitzar realment la seva recerca i les seves capacitats tècniques per al servei de la humanitat i saber subordinar-les als principis i als valors morals que respecten i realitzen en plenitud la dignitat de l'home. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Soc Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona i col·laborador de Catalunya Cristiana i de Ràdio Estel. És un goig entrar en comunicació amb vosaltres. Us convido a fer-vos també vosaltres col·laboradors d'aquests dos mitjans de comunicació i assistir al sopar benèfic el dijous, dia 4 d'octubre, que jo també hi seré.
El 4 d'octubre, 9:15 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Ràdio Estel.
Dediquem, com sempre, els divendres a aquesta hora uns minuts a l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol. Comencem anunciant-vos que tenim una entrada doble per a l'Espanyol Atlètic de Madrid, que jugarà aquest proper diumenge a 9:45 de la nit. Espanyol Atlètic de Madrid a Cornellà al Prat, una entrada doble, si la voleu, per aquest atractiu partit on l'Espanyol es juga molt. Podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Només donant-nos les vostres dades us direm la manera de recollir aquesta entrada doble. Entre els qui ens truqueu, evidentment, sortejarem aquesta entrada doble per aquest diumenge Espanyol Atlètic de Madrid a 9:45 a Cornellà al Prat. A banda de trucar-nos al 93-409-2772 per entrar en el sorteig d'aquesta entrada doble, també podeu posar-vos al dia de l'actualitat de l'Espanyol, amb el que us explicarem breument ara mateix. D'una banda, l'equip blanc i blau s'aferra a l'optimisme i la determinació per trencar amb la dinàmica negativa i començar a sumar victòries aquest mateix cap de setmana. L'equip s'ha tornat a entrenar. Va ser ahir l'última sessió amb l'únic objectiu de guanyar l'Atlètic de Madrid. Diumenge els blanquiblaus es trobaran amb un rival enfortit després de la victòria dels matalassers 2-4 dimecres en partit ajornat al camp del Betis, amb gols de Falcao, que està imparable. Simao, un exjugador de l'Atlètic de Madrid, i ara l'Espanyol, espera que Falcao no estigui tan inspirat com en els últims enfrontaments. L'extrem portuguès ha dit que el davanter colombià és ara mateix el millor del món, fa partidassos i fa gols, que és el que es demana a un punta. Aquesta setmana també és notícia que el tècnic Mauricio Pochettino ha explicat que no se sent qüestionat ni pressionat pel mal inici de Lliga, tot i que ha reconegut que a mig i llarg termini els resultats marcaran el seu futur com a entrenador. Didac Vilà va ser el visitant sorpresa d'ahir al matí a l'entrenament de l'Espanyol. L'exjugador blanc i blau es troba aquests dies a Barcelona recuperant-se de l'operació de pubis a què va ser sotmès aquest estiu. La plantilla blanc i blava, per tancar la informació de l'última hora de l'Espanyol, tornarà avui als entrenaments en una sessió que tindrà lloc a l'estadi de Cornellà al Prat i que començarà d'aquí a poc menys de 2 hores, a les 11 del matí. També és notícia que els propers dies hi haurà compromisos internacionals i Longo i Wakaso han estat convocats per Itàlia sub-21 i també per la selecció de Ghana absoluta. Han estat convocats per compromisos internacionals els propers dies, com dèiem. D'altra banda, Longo ha estat citat per un doble compromís internacional davant de Suècia el dia 12 d'octubre a Pescara i el 16 a Guidfage, també contra Suècia. I també un apunt social sobre l'Espanyol. La penya barcelonista de... La penya blanquiblava, no barcelonista, sinó blanquiblava de Blanes, estarà present aquest cap de setmana a la Fira d'Entitats de la Ciutat de la Selva, que tindrà lloc demà dissabte i també diumenge. La penya blanquiblava de Blanes serà present amb el seu estand particular al costat d'altres entitats culturals, socials i esportives al Passeig de Mar de la localitat. A l'estand es vendran productes oficials del Reial Club Esportiu Espanyol. I després d'aquesta última notícia sobre les penyes blanquiblaves, les penyes de l'Espanyol, recordem que encara tenim aquesta entrada doble per a l'Espanyol Atlètic de Madrid diumenge a 9:45 a Cornellà al Prat. Espanyol Atlètic de Madrid, si voleu aquesta entrada doble, l'únic que heu de fer és trucar-nos ara i fins a les 10 teniu temps al 93-409-2772, 93-409-2772. Una entrada doble per a l'Espanyol Atlètic de Madrid aquest diumenge a 9:45 de la nit a Cornellà al Prat.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem una entrada doble pel recital d'Ainhoa Arteta al Teatre Cursal de Manresa. Música clàssica amb una veu única. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això Hipercor tens les millors ofertes, com un aspirador sense bossa amb la garantia AEG per només 89 euros. Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Obrim el nostre diàleg sobre bioètica, que aquesta temporada fem els divendres. Ens acompanyen Xavier Sobrevia, metge, sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Doctor Sobrevia, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé.
També tenim amb nosaltres la psicòloga clínica Isabel Viladomiu. Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia a tothom.
Avui comentarem una notícia recent que pot tenir la seva importància des del punt de vista de la defensa de la vida, i és que el govern francès demanarà que la Unió Europea prohibeixi el blat de moro transgènic. És un blat de moro que se sap que està manipulat, és un transgènic que pot fer mal. Expliqui'ns-ho, això.
Home, el tema dels transgènics, jo normalment he sigut intentat no ser alarmista, perquè una certa selecció genètica la fa des de fa molts milers d'anys el pagès que doncs, cultiva i treu les llavors dels millors fruits que ha obtingut i plantarà no dels que han sortit de bord, sinó i tindrà com a semental doncs, aquell animal millor que pugui doncs, fecundar i tenir una producció doncs, ramadera doncs, millor. Per tant, en aquest sentit, és bo també aquesta perspectiva, és a dir, una certa selecció genètica buscant el millor de producte animal o vegetal, doncs és de sempre. L'altra qüestió és quan nosaltres coneixem doncs, això, com està les cèl·lules, doncs hi ha l'ADN i els gens i sabem i podem inclús doncs, agafar un gen i treure'l o posar-lo i canviar gens. El qual, en certa manera, dius, bueno, és un salt important que dius, bueno, a veure què farem, perquè potser, en comptes de fer que reprodueixin més els animals millors, aquí podem treure coses molt estranyes, no?
Uh-huh. Bueno, la verdad es que es un maíz transgénico el que ha generado la polémica, que Monsanto es una industria estadounidense productora de semillas. Estas semillas que produce son semillas estériles, Luego, una vez han producido la planta, de estas plantas no se pueden extraer semillas otra vez para otra cosecha. Algo que el dinero está por en medio. Entonces todo esto ya lo hace. Además tiene inspectores la industria Monsanto, que van por la India y por estos países que son grandes consumidores de sus semillas, controlando qué es lo que hacen. Bueno, pues este maíz lo que contiene es una modificación genética que le hace apto a un herbicida. O sea, tiene el herbicida en su propia semilla. Bueno, pues lo que ha pasado es que un estudio a largo tiempo, a largo plazo, 2 años, ha dado unos resultados alarmantes en ratas. Claro, se experimenta siempre con ratas, y estas ratas que han sido sometidas a ser alimentadas con este maíz NK603, han desarrollado tumores y han fallecido, han tenido una supervivencia mucho menor que las ratas de control que no han sido alimentadas con este maíz transgénico. Aquí esto es para alarma. Bueno, pienso que no. Pienso que sí que es verdad que los estudios, los controles tienen que ser llevados a cabo, y como bien está haciendo Francia, ante un resultado negativo, poner toda la investigación o todo lo que se está haciendo, pues realmente con transparencia, ver los resultados, abrirlos a otros países y a otras investigaciones y a partir de aquí tomar, bueno, pues tomar
les decisions
que calgui. Decisions que se tengan que tomar. No, sí, sí,
sí. Perquè tot allò que posa en perill la vida humana o que pugui posar-la en perill...
Clar, fins ara aquest és un altre moro que no es fa servir per homes, sinó per alimentar bestiar. Però, bueno, fins a aquell punt, doncs, això podria arribar també... d'alguna manera, no? En certa manera.
Sí, sí, sí.
Hi ha molts mecanismes biològics que desconeixem i dius, vés a saber doncs, com això potser pot afectar, no? Clar, aquí també suposo que el consum que se'ls ha fet d'aquest blat de moro doncs, transgènic doncs, ha sigut bastant massiu, és a dir, com es fa normalment en una investigació farmacològica, doncs, provant productes, no? En certa manera, doncs, bastant, i veient, doncs, això, que en certa manera el resultat, sobretot, a partir del quart mes d'alimentar amb aquest blat és quan apareixien més uns resultats negatius, que sembla ser que també les habituals proves per donar validesa a aquest tipus d'aliments doncs duren 3 mesos, aquí potser Monsanto no ha dit res, aquesta gran empresa, seria interessant també que es conegui la seva opinió i veure una mica el que diu, i aquí hi ha tot el tema del principi de precaució, no? És a dir, aquí en certa manera no s'ha de ser. Davant d'això cal despertar una alarma, però tampoc s'ha de ser alarmista i en aquest sentit doncs, actuar amb molta preocupació. Com hi ha molts diners darrere, aquí també és normal que tots estiguem una mica dient bueno, que no ens enganyin perquè aquí s'hagi doncs, fet algun trepitxeo i alguna cosa que digués a colin una cosa que realment no s'hauria de poder comercialitzar.
Podem acabar aclarint una mica el concepte de transgènic, una paraula que genera cert debat amb certa freqüència, no?
Sí, deu estar bé.
És un aliment sotmès a una manipulació determinada, no?
Sí. El transgènic. Algo que és lo que estamos, que és realment un objecte de la bioètica, que no és que lo natural tot sigui perfecte, perquè no és, perquè
sempre
hi ha enfermedades...
Sempre és millor menjar ecològic, per exemple, no?
Efectivament.
És bo menjar ecològic.
Bueno, fa poc un estudi deia que no hi havia les diferències, Vull dir, aquí també hi ha tota una qüestió de màrqueting...
Hi ha corrents diferents.
Una qüestió de màrqueting molt important en tots els temes dels aliments ecològics.
Però sí que hi ha hambre en el món. I entonces és una obligació de l'home intentar paliar en la medida de lo possible, dominando esta naturaleza, las plantas, los animales, etcétera, pero nunca,
tothom,
claro, una cosa sería actuar con esta finalidad y otra muy distinta también, bueno, pues omitir unos resultados de una investigación
per interès propi, en aquest cas.
Efectivament, per la producció de tumores...
S'ha de fer amb la correcta bioseguretat, és a dir, una seguretat en l'àmbit biològic perquè no ens tinguem...
Però així també se sigue adelante, quan fallen estas investigaciones es cuando se ponen en marcha unos dispositivos de seguretat per a la població.
També que en poblacions més vulnerables on hi ha una indefensió jurídica més important, per exemple, al tercer món, doncs no s'apliquin doncs, coses que en el primer món, com a vegades sabem, no? És a dir, està prohibit a la Unió Europea, però segueixen fent-ho a altres països, no? Aquí també hi ha una qüestió de justícia molt important.
Ho deixem aquí. Recordem que França es planteja la prohibició del blat de moro transgènic després d'uns resultats...
Aquí també s'ha de reconèixer que és la Universitat de Caen, a França, la que ha portat a terme, inclús d'una manera mica com secreta aquesta investigació per no tenir interferències.
Gràcies, Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Ens retrobem, si Déu vol, divendres vinent. Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Catalunya Cristiana et proposen una nit on hi serem tots. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el dijous 4 d'octubre al Palau de Congressos de Catalunya. Un sopar benèfic amb l'actuació de Marina Rossell i la presència de l'alcalde Xavier Trias, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac i l'expresident Jordi Pujol, entre d'altres personalitats. Reserves al 93 409 2770 o a lanit@radioestel.cat. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 4 d'octubre, uneix-te a nosaltres. I creus? Vine. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la participació del seminarista Carles Ballbé als Jocs Olímpics de Londres i la polèmica sobre la possible dona de Jesús de les mans del doctor Armand Puig. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
6 minuts i seran 2:15. Dediquem uns minuts aquests dies a parlar del sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la gran nit dels nostres mitjans, que tindrà lloc el proper dijous 4 d'octubre, dijous de la setmana vinent, és a dir, que ja queda menys d'una setmana. Serà a 9:15 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, avinguda Diagonal 661 de Barcelona. Hi ha pàrquing gratuït per als qui vulgueu anar amb cotxe, i per apuntar-vos amb el donatiu de 45 euros per sopar, a benefici de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el que heu de fer és trucar al 93-409-2770, 93-409-2770, o bé també enviar un correu electrònic a l'adreça lanit@catalunyacristiana.cat o lanit@radioestel.cat. Núria Ortín, coordinadora del sopar de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, gràcies a Déu. Com està en aquests moments la preparació? Em sembla que tens una primícia, no? Avui, per dir-nos...
Avui tenim una primícia.
Com a mínim
jo
una.
Jo tinc dos, però us explicaré una.
Va, doncs explica'ns una.
Ens ha confirmat que també ve la presidenta del Parlament, Núria Gispert.
Així Núria de Gispert, que ahir tancava el debat de política general dient a reveure...
A reveure, només, la rebrevem
només...
el dia
exacte,
del
només
sopar.
Li va faltar dir a reveure en el sopar. Doncs...
Del dia 4, així que, bueno, molt contents que ens pugui acompanyar en aquesta nit.
I tant que sí, la presidenta del Parlament, que sempre ens ha atès molt amablement i ha expressat la seva sensibilitat i el seu afecte als valors cristians, doncs celebrem que la puguem tenir entre nosaltres, juntament amb l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, l'expresident Jordi Pujol...
També ve amb la Marta Ferrusola, estan confirmats, molt contents, vam parlar amb ells, bueno, de fet la Marta ens va fer una salutació molt bonica, ens estimen molt i hem passat moltes vegades per la casa. De fet, el Jordi Pujol, si te'n recordes, va estar el dia de la inauguració, Ignasi.
Sí, el dia de la inauguració de Ràdio Estel, la inauguració d'aquests locals també al setembre del 2001, ha vingut diverses vegades aquí.
Així que ens ha seguit molt de prop sempre, i avui... Avui, ho podem dir, estem d'aniversari.
Avui complim 18
avui
anys, eh?
Avui fem 18 anys i som majors d'edat, i això també és una molt bona notícia per nosaltres, perquè bueno, sempre és una data
i tant que sí.
Única, no? I simbòlica.
Doncs felicitem Ràdio Estel pels 18 anys, també felicitem Catalunya Cristiana perquè porta més anys treballant, però en aquest cas avui és l'aniversari 18è de Ràdio Estel.
Sí,
som
sí.
Majors, ens fem grans, vaja, en definitiva.
Bueno, és major d'edat, no? Sí. Felicitat a tots aquells que han fet possible bueno, que Ràdio Estel pugui tirar endavant, no? Des del principi
Un dels qui han fet possible que Ràdio Estel tiri endavant des del principi és l'Oriol Llop, que va ser un dels primers responsables d'informatius, va ser cap de programes, va presentar diversos espais en aquesta casa i després ha seguit un recorregut professional que va des del ser cap de premsa d'Artur Mas fins a ser director de Signes dels Temps, passant per la direcció de premsa de SADE, que és la feina que fa actualment. Oriol Llop, bon dia.
Bon dia, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Aquí treballo exactament com deies ara com a director de comunicació de SADE, però bueno, molts bons records de Ràdio Estel, que va ser en els meus inicis.
I tant que sí, nosaltres també et recordem molt. Oriol, digue'ns que també hi seràs en el sopar de Ràdio Estel, suposo que sí, no?
Estic tinc apuntat a l'agenda, tinc un tema de logística familiar, però espero poder-ho solucionar.
Doncs els temes de logística familiar, sense menys tenir la família, que és una institució molt important en la vida de tots, però que no...
Tinc una reunió d'escola, si no que tinc de veure si...
Oriol, que acaba a les 9, vens corrents cap al sopar.
Exacte.
Per als congressos de Catalunya.
Tinc el director de l'escola.
Sí, sí, el conec, el compartim.
Doncs mira, en aquest cas veig que hi ha una coincidència d'escola, eh?
Compartim escola, l'Oriol i jo ens veiem pel matí.
Molt bé.
Oriol, avui fem 18 anys, felicitats, eh?
Molt bé.
De Ràdio Estel.
Molt bé, molt bé.
No ho diem perquè et sentis més gran del que ets, però fem 18 anys.
Molt bé, molt bé. No, escolta, jo em recordo molt bé dels inicis. No sé, jo...
Què destacaries d'aquests inicis?
Mira, jo crec que vam ser, que tant la Núria com l'Ignasi doncs, també hi éreu, per tant ho podem compartir en plural.
Sí.
Vam tenir un privilegi que molt pocs periodistes poden tenir al llarg de la seva vida professional, que és la de crear una ràdio des de zero. És a dir, molt bé, donen una freqüència, el 106.6 de l'FM, i a partir d'aquí tens bueno, la possibilitat de crear i de fer una ràdio nova, que no existeix, que no heredes de ningú, que no hi ha programes ja fets i que quins agafes, quins treus, quins... No, fes el que consideris que s'ha de fer en funció de la filosofia i el plantejament que hi ha darrere de l'emissora i de la concessió d'aquella freqüència, i a partir d'aquí, doncs, bueno, no, vam crear uns informatius, o vam crear uns programes, o vam crear una filosofia, o vam decidir un estil de música, o es va decidir doncs, bueno, una manera d'entendre la realitat i de compartir-la amb els oients. Això és un privilegi que no hi ha gaires moments de la vida professional d'un periodista que puguis arribar a fer. Moltes vegades arribes amb una ràdio que ja està feta i que pots més o menys evolucionar. Pots arribar amb un diari que hi ha una determinada manera de fer i tal. No hi ha gaires moments en la vida periodística catalana en el que es puguin crear nous productes informatius com el que es va crear a Ràdio Estel en el seu moment.
Doncs ens apuntem a aquesta reflexió que fas, Oriol, pensant també en el present i en el futur, però del passat també es pot viure, sobretot per aprendre les coses del passat.
Tothom bueno, coincidim 100%, si vam ser uns privilegiats de viure, no? El naixement d'una emissora de ràdio, això és espectacular.
I també ens va donar molts mal de caps, particularment a tu, Oriol, i a tots els que hi han fet possible, tècnics, directius, gerents, tots han patit també el que comporta això.
I el que em va aprendre, Ignasi, no?
I tant que sí. I els que som ara a la ràdio... Digues, perdona.
Una cosa molt maca que és posar-hi el cor. Això et porta mal de cap, però no, també el superes més, diguem-ne. És a dir, va haver-hi uns anys de molta il·lusió de crear un fill entre tots, diguem-ne, i de portar-lo endavant i de posar-hi el màxim de nosaltres mateixos i un voluntariat de moltíssima gent que recordo amb molta estima. Molts d'ells doncs, encara amb ells ens hi relacionem i han aconseguit treballar amb molts altres mitjans doncs, de reconegut prestigi i, per tant, d'alguna manera es va crear tot el que ha sigut una escola de Ràdio Estel, de molta gent que ha treballat en aquesta ràdio i que ha aconseguit doncs, grans coses en el periodisme de Catalunya i d'Espanya.
Doncs aquest estil Estel que continuï ben viu des del seu humanisme. Gràcies, Oriol Llop, per haver-nos acompanyat aquests minuts. T'esperem dijous vinent al sopar. Una abraçada molt forta.
Un petó, Oriol. Adéu.
Bon record, que vagi bé.
Gràcies, adéu-siau.
Adéu.
Núria, doncs recordem una vegada més que els matins, avui divendres sobretot al matí, en el cas de la setmana vinent, hi ha temps fins quan per apuntar-se?
Quan abans, en principi ja no hi ha temps, però... Quan abans... O sigui, apunteu-vos avui.
Sí, si pot ser avui millor.
Si pot ser avui millor no fer-ho demà.
No som molt exigents allò amb el termini,
no,
però...
No, som bastant flexibles, però... Bueno, clar,
però avui millor que dilluns.
Avui hem d'explicar que som més de 600 persones i logísticament... És complexa. Llavors, bueno, que ens ajudin una miqueta a facilitar-nos la feina i si es poden apuntar avui, millor que dilluns.
Truqueu-nos al 93-409-2770. És molt fàcil, us donarem el número de compte per fer l'ingrés o, si voleu, altres maneres. Però, en principi, sí. Aquesta és la millor.
Perfecte.
També podeu enviar-nos un missatge a l'adreça electrònica lanit@catalunyacristiana.cat o lanit@radioestel.cat. Ens hem oblidat de dir que entre les autoritats, evidentment, ens presideix el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Sí, i també ens acompanyarà el bisbe Taltavull.
El bisbe Sebastià Taltavull, auxiliar de Barcelona. Sí. Gràcies, Núria. Més sopar dilluns.
Dilluns.
Anirem ambientant,
eh? I tornem.
Gràcies.
Bon
cap de setmana.
Adéu.
Ràdio Estel.
Salutacions. A aquesta hora us parla Gerard Carrión. Repassem els titulars d'última hora. El Parlament ha aprovat la proposta que demana la convocatòria d'una consulta prioritàriament durant la propera legislatura per determinar el futur de Catalunya. Els grups de Convergència i Unió i Esquerra Republicana havien pactat aquesta resolució, a la qual finalment s'hi han sumat els grups i subgrups d'Iniciativa, Esquerra Unida, Solidaritat i el diputat no escrit Joan Laporta. El diputat i exconseller socialista Ernest Maragall no serà a les llistes del PSC a les properes eleccions del 25 de novembre. Ho ha revelat fa una estona, en què ha assegurat que haurien de canviar moltes coses dins del partit, com agafar la línia que ell ha defensat els últims temps, ha dit per canviar d'opinió. I en clau econòmica, la inflació interanual ha repuntat fins als 3,5% al setembre i ha augmentat en 8 dècimes respecte a la taxa d'agost, segons l'indicador avançat de l'índex de preus del consum publicat per l'Institut d'Estadística. La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterat que combatrà la iniciativa de convocar una consulta sobiranista a Catalunya amb aquesta advertència. Diu que si hi ha instruments jurídics per parar aquesta convocatòria, hi ha un govern disposat a fer-lo servir. I el productor del vídeo sobre Mahoma es troba en presó sense fiança. Les autoritats americanes l'acusen d'haver violat la llibertat condicional per un delicte de frau. La jutge de Los Angeles ha decidit aquesta mesura per por que fugi i també pel perill social que representa.
Ràdio Estel.
Soc Pilarín Vallès. El proper 4 d'octubre tindrà lloc la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si vols aconseguir el cartell original del sopar, no dubtis. Vine, jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radiostel.cat. T'esperem.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Propera parada, plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible, amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament. ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Comencem la secció de cinema i televisió. Passen 6 minuts de 9:45 i en aquesta última mitja hora tenim encara una promoció que us volem anunciar. És una promoció per als partits de bàsquet del Joventut d'aquesta temporada a casa, partits de bàsquet al Pavelló Olímpic de Badalona. El primer el tenim aquest diumenge, correspon a la primera jornada de la Lliga ACB, Joventut Lagunaro de Guipúscoa. Aquest diumenge al Pavelló Olímpic de Badalona. Si voleu una entrada doble per aquest partit, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Teniu temps des d'ara fins una mica després de les 10, després que s'acabi el programa. Joventut Lagunaro, primera jornada de Lliga ACB, aquest diumenge al migdia al Pavelló Olímpic de Badalona. Truqueu-nos al 93-409-2772. I ara sí, comencem la secció de cinema i televisió, avui amb el Carles Martínez. Carles, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Molt bé. Bueno, avui Radio Estel celebra...
Celebra aniversari,
18 anys.
Però que, a més, els 18 anys, de fet, els estem celebrant tot l'any, perquè primer vam començar al maig o al juny amb les emissions en proves, a l'estiu ja vam fer feina, vam fer la inauguració oficial, a l'octubre, és a dir que tot és un any d'aniversaris. Però bé, sí,
doncs
estem grans, eh? Gràcies, gràcies.
Felicitats per aquesta majoria d'edat.
Tu, que ets jove, em sembla que fa 18 anys eres un nen, no?
Sí,
aquell
sí,
qui diu,
totalment.
No hauries pogut venir aquí a fer la secció l'any 94.
M'hagués agradat, m'hagués agradat. Tant,
segur que sí.
Però no, que era massa petit.
Oh, és clar que no. Bé, comencem el repàs a les estrenes cinematogràfiques d'avui parlant d'una manera diferent. Comencem amb el perfum musical d'una cultura veïna, l'espanyola, així la qualifica el nostre crític Carles Martínez avui, i arriba a la cartellera avui, no és així, Carles?
En efecte, eh? En efecte, avui, Ignasi, la cartellera s'embadurna de tradició. Però el més curiós de tot...
Potser Ignasi... molts oients ja saben de quina pel·lícula parlem, però trigarem a dir
sí,
el nom, eh?
Sí, avui trigarem. Saps per què? Saps per què s'embadurna de tradició?
Per què?
Doncs perquè inaugurem la cartellera parlant no d'un documental flamenc o d'una pel·lícula de gitanos enamorats, cosa que ens podria semblar escoltant aquesta música de Paco de Lucía. Avui comencem les estrenes parlant d'una faula, la faula més famosa dels germans Grimm, la història d'una noia preciosa, d'una bruixa i de 7 nans. Blancaneus. Blancaneus torna a la cartellera per enèsima vegada, però torna diferent, torna canviada, torna transformada. Podríem dir culturalment transformada. I et puc assegurar, Ignasi, que ho fa per quedar gravada per sempre més dins la nostra memòria.
Pues el cine mudo es mi debilidad. Recuerdo la primera vez que vi una película muda en una sala de cine, fue en el Festival de Cine San Sebastián en los 80. Fue Avaricia, de Erich von Stroheim. Y la maravilla de aquella primera ocasión es que Carl Davis, con una orquesta sinfónica, tocaba la música en directo. Y recuerdo sentir algo que no había sentido nunca al ver una película. Y se quedó conmigo y a partir de ese día, cada vez que tenía la oportunidad de ver una película con música en directo, pues no me la perdía. Y después de Torremolinos 73, cuando me tuve que sentar otra vez en la soledad y pensar cuál sería mi segunda película, insistentemente me venía esa idea de hacer sentir al espectador lo que yo sentí aquella primera vez. Eso unido a que había tenido una hija recientemente, que los cuentos populares y los hermanos Grimm, por los que me encantaban, y mezclé esas dos, obsesión por el cine mudo y los cuentos populares.
Sentíem aquí, Ignasi, una declaració del director d'aquesta pel·lícula, Pablo Berger, parlava del seu debut cinematogràfic, Torremolinos 73. S'ha passat molts anys sense estrenar pel·lícula i ara arriba amb aquesta Blancaneus, que el que és un homenatge, al cinema mut europeu, com ens parlava d'aquesta pel·lícula que tant el va marcar, que és Avarícia, d'Erich von Stroheim. Com pots veure, coses completament que no, sembla que no tinguin res a veure, no? Cine mut i tradició espanyola.
Doncs avui ens parla d'això en el tall que acabem d'escoltar el director de la pel·lícula Blancaneus, Pablo Berger, sí. I feia aquestes declaracions en el marc del Festival de Cinema de Sant Sebastià que es fa aquests dies. De què tracta aquesta nova Blancaneus?
Doncs de la pròpia vida, de les misèries, de les alegries que sentim al llarg de la vida. Blancaneus aquí ja no és Blancaneus, es diu Carmen, i és una noia amb una infància turmentada per culpa d'una madrastra cruel i cobdiciosa. La història que segueix ja la coneixem. El més interessant d'aquesta pel·lícula és veure com el director, que ara sentíem, Pablo Berger, el que fa és contextualitza tot això, reescriu el conte dels germans Grimm i el contextualitza dins un entorn real, dins un entorn palpable, que és el de l'Espanya dels anys 20. I substitueix tots aquests personatges que coneixem de la faula per éssers identificables. Carmen, interpretada per Macarena García, per cert, ja no és una princeseta delicada, sinó una torera que porta els gens d'un pare invàlid que vol tornar a veure. I ja no tenim un caçador que intentarà matar la Blancaneus, sinó un xòfer amb aparença de franquista. Ja no són miners els nans, ni tampoc són set, no arriben ni a set. Més aviat són un grupet de persones que es guanyen la vida fent riure a una societat que, com a la parada de los monstruos de Todd Browning, encara discriminava els diferents. I ja no és el mirall màgic, i això, Ignasi, crec que és el millor, potser una de les coses divertides, sí, de la pel·lícula. Ja no tenim mirallet màgic, saps?
Sí,
que tenim,
sí, sí.
En el seu lloc.
Doncs què tenim?
Tenim la revista Lectures i a la bruixa posant-se enfadada perquè Carmen ha tingut més èxit i li han donat més... més importància a la revista que no pas a ella.
Més reputació a les revistes, més presència. És el nou mirall màgic del nostre temps,
exacte,
oi?
Exacte.
De les revistes del cor. Doncs bé, molts elements, del conte de Blancaneus, que els oients segur que coneixen d'una manera o d'una altra, i efectivament aquest detall és important, el del mirall màgic. Bé, Carles, i si a la també muda The Artist, gran guanyadora dels Oscars del 2011, trobàvem la difícil transició del cinema sord al sonor en una pel·lícula que reconstruïa els ciments del cinema de Hollywood, aquí sembla que hi tenim una versió espanyolitzada i, vaja, carpetobetònica de la faula de Blancaneus. Però per què l'han fet muda i en blanc i negre, aquesta pel·lícula? Que està de moda, això d'homenatjar el cinema dels orígens?
Doncs sembla que sí. Sembla que sí, perquè The Artist rendia tribut al mut de Hollywood, Blancaneus al mut europeu, com he dit abans, Erich von Stroheim, director que tant ha marcat a Pablo Berger, director d'aquesta pel·lícula Blancaneus, i després d'altres clàssics europeus com Abel Gance, Carl Theodor Dreyer. Però Blancanieves, aquesta pel·lícula que s'estrena avui, homenatge d'una manera molt més sentida i adient que a The Artist. Jo la prefereixo davant de The Artist. Ja veurem els Òscar què passa, perquè ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar. Així ens ho demostra el director que hem sentit. I bé, és una gran pel·lícula, Ignasi.
Estem parlant de la gran estrena del mes, no, Carles?
Sí, del mes i de l'any, m'atreviria a dir. Blancanieves... Potser m'estic passant, però és que vaig sortir molt content de la pel·lícula. Crec que és una obra mestra tràgica, melodramàtica, que transforma completament una faula senzilla per parlar de la vida.
Doncs Blancaneus, pel·lícula que recomanem dins les estrenes de la cartellera cinematogràfica aquesta setmana, pel·lícula muda, en blanc i negre, però molt ben feta, com ens ha dit el Carles Martínez, i com també apuntaves, seleccionada per l'Acadèmia Espanyola de Cinematografia per representar Espanya de cara als Oscars. Hi ha d'haver aquest tall on no va entrar l'any passat, recordem-ho, Pa Negre, però esperem que aquest any sí que entri aquesta. A veure
esperem,
què passa.
Esperem.
Bé, anem a la segona estrena, Si de verdad me quieres. Avui també s'estrena una comèdia sentimental i nord-americana.
Sí, és una pel·lícula que deixa superherois, cataclismes a banda, per parlar d'una cosa molt més propera. Les heroïcitats comuns, les heroïcitats corrents dels éssers humans. En aquest cas, d'un matrimoni adult.
¡Feliz aniversario! ¡Oh, son preciosos! ¿Eh, Arno?
¿Qué os habéis regalado vosotros?
Sí, 31 años. ¿Qué es lo que toca? ¿Plata? ¿Marfil?
Oh, nos hemos regalado una nueva suscripción a la tele por cable.
¡Oh, genial!
Hay un montón de canales. Creo que Arnold y yo ya no vamos en la misma dirección. Quiero que volvamos a ser un auténtico matrimonio.
Para que eso pasara, tendrías que darle un giro a tu vida y arriesgarlo todo.
No es imposible y no es demasiado tarde.
¿Quieres ir a un intensivo de terapia de pareja en May?
El vuelo sale mañana. Yo estaré en el avión.
Kay, interpretada per Meryl Streep, i el seu marit Arnold, en Tommy Lee Jones, porten més de 30 anys compartint les seves vides, però el que des de fora sembla l'harmonia i estabilitat perfecta d'un matrimoni madur s'ha convertit en monotonia i tedi perquè ell troba a faltar l'espurna de la primera època i una mínima comunicació. Decideix posar-li remei apuntant-se a una teràpia impartida per un famós sexòleg en una localitat que es diu Hope Springs, on l'acompanyarà bastant a contracor el seu marit Arnold.
Tenim dos actors consagrats en una pel·lícula sobre la maduresa del matrimoni, oi, Carles?
Sí, sí, Streep i Lee Jones posen tot de la seva part, fan compatibles una comèdia i drama que barreja el guió d'una tal Vanessa Taylor. És un guió que aborda la crisi matrimonial, de la maduresa. El més interessant és el punt de partida de la incomunicació i fins i tot la infravaloració del cònjuge, de l'altra persona, de la parella. No obstant això, és un guió, ja dic, televisiu, amb molts errors, s'obsessiona una mica en la teràpia sexual, es centra molt en aquest tema i permet uns quants acudits que no està malament, però impedeix afrontar temes més interessants, més actuals.
Ens la recomanes, aquesta pel·lícula, doncs?
Home, un títol una mica fallit, És a dir, jo diria comèdia domèstica, tragèdia
marital... Si de verdad me quieres, no?
Sí, una mica... és una cosa...
És el títol d'una cançó, més.
Punts suspensius. Sí, correcte, sembla més el títol d'una cançó. Una cosa molt sentimentaloide, també, megatòpic de Hollywood, i ja dic, el guió té errors garrafals. L'únic que la fa millorar doncs són aquests cops mestres que té la pel·lícula, que en són dos, Meryl Streep i Tommy Lee Jones.
Seguim parlant d'estrenes i de bones estrenes, de cinema espanyol també, L'artista i la modelo.
Sí, avui estem de sort, Ignasi. Avui arriba als cinemes L'artista i la modelo, la nova i esperada pel·lícula de Fernando Trueba, que també han presentat a Sant Sebastián aquests dies.
Y de repente, cuando menos esperanza tiene, de repente la vida hace aparición. Y la vida simbolizada o encarnada en una chica joven que se cruza y que le devuelve no solo las ganas de vivir, las ganas de trabajar y hasta finalmente hasta el deseo, que es la prueba, la prueba irrefutable de que uno aún está vivo.
Hem sentit Fernando Trueba valorant aquesta pel·lícula, sí, L'artista i la modelo.
Les declaracions que va fer al passat, Festival de Sant Sebastián, una curiositat d'avui divendres, que presentem les estrenes i a Sant Sebastián tant es va veure Blancaneus com L'artista i la modelo.
Doncs molt bé.
Està passant aquests dies i són les seves declaracions.
Doncs de què tracta aquesta nova pel·lícula de Trueba?
Estiu de 1943, un lloc de la França ocupada, no lluny de la frontera espanyola, viu allà retirat un vell, famós escultor, que se sent una mica fastiguejat de la vida i de la bogeria dels homes. Ja res és capaç d'animar-lo, fins que un dia arriba una jove espanyola que ha fugit d'un camp de refugiats i que li servirà de nova musa, i tornarà a néixer en ell, en aquest artista, el desig de tornar a treballar i d'esculpir per fi la seva última obra.
I amb qui treballa Fernando Trueba aquest cop?
Ja no és amb Javier Mariscal, que recordem era l'encarregat de dibuixar l'excel·lent Chico i Rita, molt bona, per cert, molt bona. Aquest cop Mariscal només ha fet el pòster. Podem veure pel carrer el pòster aquest tan pictòric. Ha comptat Trueba amb artistes de carn i os, amb actors de carn i os, Jean Rochefort i Claudia Cardinale, entre uns altres. I també la guapíssima Aida Folk, que és aquesta musa de l'escultor que dèiem.
Cinema per gaudir, per tant.
Per gaudir molt. És a dir, la majoria de pel·lícules que recomanem per aquest cap de setmana són molt bones. Avui és un dia assolellat, podríem dir, pel Setè Art.
Sí. Tot i que la meteorologia diuen que no pinta tan bé als properes hores. Hi haurà núvols i pluges.
No hi ha concordància entre unes coses
no
i altres.
Res.
Sí, no, sí, millor perquè el cinema...
El cinema és per dies de pluja, precisament, eh?
Exactament. Doncs bé, L'artista de modelos, això és una gran pel·lícula perquè és una reflexió plena d'art que versa sobre l'art. És una pel·lícula poètica, una pel·lícula romàntica, sentida, com la Blancaneus que dèiem, que Trueba ens ofereix des de ben endins. Podríem dir que Trueba ha firmat una de les seves pel·lícules més personals.
Doncs molt bé, una pel·lícula de Fernando Trueba, cinema espanyol. El artista i la modelo ha estat la tercera estrena cinematogràfica que hem presentat. I anem a una altra, Salvajes. De Salvajes, la nova producció del polèmic Oliver Stone. Sí. Què ens pots dir? Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula que
doncs,
també s'estrena?
Que potser també genera polèmica, com tot allò que va estrenar en Oliver Stone. Afortunadament, però, aquest cop ha deixat els discursos polítics a banda per entregar-se una història pulp. De primer ordre, és una història que ens retorna a l'Stone d'abans, el director gamberro, el director visceral de Amor a quemarropa, de Giro a l'infierno i de la inoblidable Asesinos Natos. L'Stone preferit torna a la cartellera per entretenir el personal.
Que ahora os esté contando esta historia no significa que al final de ella acabe con vida. Es de esa clase de historias. Todo negocio de éxito tiene un origen. Ben estudió en Berkeley y se especializó en empresariales y botánica.
Este es el mejor cannabis del mundo.
Neutraliza el 99% de la violencia del negocio. ¿El 1% restante? Bueno, ahí es donde interviene Sean.
Chicos, tenéis un negocio limpio. Los cárteles están trasladando al norte. Quieren una sección Ben y Sean en el pasillo 3.
Os quiero, chicos.
Ahora estamos los tres juntos.
Y sí, estoy con los dos.
Doncs de quina història s'ha servit aquest cop el director de Platoon, Carles?
Doncs molt bona, Platoon, per cert. Molt bona,
sí, sí.
Sobre la guerra de Vietnam. D'una història, Oliver Stone s'ha servit d'una història de Don Winslow sobre dos amics de Laguna Beach que comparteixen nòvia i es dediquen al tràfic de drogues. Un dia un càrtel mexicà els ofereix la possibilitat d'unir empreses. Ells es neguen i aquest càrtel, liderat per una poderosa mestressa, amb la cara de Salma Hayek, segresta la nòvia dels dos traficants i demana un rescat. La resta, sang, trets, persecucions, humor negre...
I aquest títol, Salvajes, l'han posat per algun motiu?
Doncs vaig estar donant-li voltes... Per cert, una cosa. La música que estem sentint és la d'Amor a quemarropa, que és aquesta pel·lícula que he esmentat, que va produir Oliver Stone i que està molt bé. La va escriure Tarantino i és una d'aquesta... Aquest cinema pulp, que és intranscendent, però que està molt bé de veure, ja és el... Té uns anys.
És una música coneguda, eh?
Coneguda.
A molts oients els sona.
Sí, sí, doncs es va posar en aquesta pel·lícula i jo la recordo molt per aquesta pel·lícula. Això que et deia, no? El títol de Salvajes li vaig estar donant voltes, però no veig cap simbolisme, perquè és una història intranscendent, perquè més enllà de l'instint maternal de Salma Hayek, com si fos... de l'instint maternal cap a la seva filla, com si fos una lleona del Serengeti i la seva cria, més enllà de los salvatges que és Benicio del Toro en aquesta pel·lícula, la idea que, en el fons, no sabem quins són els més animals, si els dolents o els bons, tot això es queda una mica en l'aire, no aprofundeix en res.
La recomanes, aquesta pel·lícula, per això?
Home, jo em va semblar, ja dic, passable. Avui hi ha coses molt millors a cartellera, molt millors. Aquesta Blancaneus, L'artista i la modelo, abans que aquest thriller que és de màfies llatines, de rigor nul i protagonistes pèssims. Jo crec que Oliver Stone hagués hagut de comptar amb millors persones de cara al bàndol dels bons. I després hi ha un tema que és que l'estil és una barreja entre les pel·lícules de Tony Scott, així esbojarrades i rítmiques, amb un anunci de colònia d'aquest de fotografia cremada. A mi això no m'agrada gaire. Però vaja, es deixa veure.
Molt bé. Doncs El artista i la modelo, Si de verdad me quieres, evidentment Blancaneus, i aquesta pel·lícula Salvajes són les principals que hem recomanat avui de la cartellera en les estrenes d'aquest divendres. Ràpidament, anem a completar el panorama cinematogràfic parlant de festivals que se celebren aquests dies. Sant Sebastià, però també Sitges la setmana vinent.
També. Prossegueix el Festival de Sant Sebastià amb la presentació de Lo Impossible, aquests dies és el més destacat. Segona producció d'Antonio Bayona, Juan Antonio Bayona, director d'aquí, director català, que pretén aprovar, el que pretén fer amb aquesta pel·lícula és aprovar l'assignatura pendent del cinema espanyol, que quina és? El cinema de catàstrofes.
Aquí no encara... som tan propensos a fer aquest cinema ben fet.
Exactament, i tampoc tenim tants bones pel·lícules en aquest sentit. Ara trobem una pel·lícula de molt pressupost, amb actors de fora, amb Ewan McGregor, que per cert rebrà el Premi d'un Hòstia el dijous, després de John Travolta i d'Oliver Stone, que ja el van aixecar, aquest Premi d'un Hòstia, el passat diumenge 23. I de la 45a edició del Sitges, del Festival de Sitges, que comença...
De cinema fantàstic, eh?
Exactament, cinema fantàstic i de por. Comença el dijous que ve, del 4 al 3 d'octubre, i ve, el de sempre, cinema japonès, europeu, nord-americà, de por, de fantasmes, de samurais, d'assassins en sèrie, de zombis tan cinematogràfics com disfressats, perquè recordes, Ignasi, aquestes maratons de persones disfressades,
sí, efectivament,
pel passeig de Sitges?
Sí, sí, sí. Sempre n'hi ha hagut una mica l'estil de les societats Tolkien, no?, i del cinema fantàstic, no?, que van amb les seves disfresses i els seus rituals. Doncs molt
totalment.
Bé, espero que t'ho passis bé, que em sembla que hi aniràs, no?
Jo aniré per la vessant més professional, però aviam si tinc l'ocasió també de passar-me per allà, perquè segur que hi ha uns quants amics fent l'índio.
Doncs molt bé, el Festival de Cinema Fantàstic, Festival Internacional de Sitges, des de dijous vinent i fins diumenge, fins al 13 d'octubre, perdó, fins l'altre dissabte, ja el tenim aquí a tocar. Parlem ràpidament de televisió. L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, que col·labora en aquesta secció, ha donat suport al Codi d'Autoregulació per evitar les variacions sobtades de so a la televisió.
Sí, en unes declaracions del diari Ara, el TAC ha donat suport al Codi d'Autoregulació per evitar les variacions sobtades de so a la televisió, en les interrupcions publicitàries i també en els canvis de programes en què es fixen per primer cop els paràmetres tècnics per tal d'evitar aquest fenomen.
El codi l'han signat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Emissions Digitals de Catalunya, Informació i Comunicació de Barcelona, la Xarxa Audiovisual Local, l'Associació Catalana de Concessionaris Privats de la TDT Local i altres entitats, així com també institucions educatives o universitàries com la Politècnica. La relació d'entitats podria augmentar amb la incorporació de nous participants. El codi és una iniciativa pionera a Espanya.
Sí, a nivell estatal, i està treballant un grup específic, un grup integrat en el Foro Tècnic de la televisió digital terrestre, del qual també forma part el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
I encara diem que la iniciativa impulsada pel CAC en l'àmbit català segueix la línia marcada per Europa, on existeix una gran preocupació per les molèsties que causen els canvis sobtats de so.
Sí, 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 el sistema és el mateix en el sentit que els prestadors, tant els prestadors públics com els privats, i les agències de publicitat i també les productores, el que fan és adoptar una recomanació que estableix uns límits tècnics. I fins al moment han implementat mesures sobre aquest fenomen. Ja ho han fet França, ja ho ha fet Alemanya, Àustria, Suïssa, Holanda, Bèlgica, i en ràdio Noruega també ha implementat aquesta mesura.
Fins aquí aquesta nova edició de Cinema i Televisió. Avui hem parlat poc de televisió perquè hi havia moltes estrenes de qualitat en el panorama de la cartellera cinematogràfica.
Un dia molt cinematogràfic.
I tant que sí. Però el proper divendres que tornarem a tenir la Montse Gros, avui no li ha estat possible de venir, però queda perfectament excusada, i des d'aquí li diem que esperem tornar-la a veure el proper divendres entre nosaltres.
I tant.
Recordem que aquest espai és gràcies a la col·laboració de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Moltes gràcies, Carles. Fins la propera. Que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel.
Soc Marta Ferrusola i les meves paraules són per animar-los a tothom a que vagin al sopar que organitza Catalunya Cristiana i Ràdio Estel per donar a conèixer tot el que és la gran feina que estan fent aquests dos mitjans. Això tindrà lloc el dia 4 d'octubre, que és dijous, al Palau de Congressos de Catalunya. I l'hora, una hora molt maca, a 8:45 del vespre. Jo també hi seré.
El 4 d'octubre, a 8:45 del vespre, al Palau de Congressos de Catalunya, tens una cita al sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Per fer la teva reserva, truca'ns al 93-409-2770 o envia'ns un mail a lanit@radioestel.cat. T'esperem.
Ràdio Estel també a www.radioestel.cat.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això a Hipercor tens les millors ofertes, com la segona unitat en pneumàtics Michelin al 50%. Hipercor, preu i per millor. Oh, 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 oh.
Primera parada, plaça Catalunya.
L'Anna porta 4 parades estalviant. La Mercè i el Pep porten 1.250 passes estalviant. La Laia porta 4.700 pedalades estalviant.
Del 22 al 29 de setembre participa a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i estalvia combustible amb busos i diners.
Fes servir el transport públic, camina, pedala, corre. Cada dia tens moltes maneres d'estalviar.
Informa't en el teu ajuntament. ATM de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Hem arribat al final d'una nova edició i d'una nova setmana per al primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Corregim la informació sobre el partit del Joventut. És demà a les 6 de la tarda al Pavelló Olímpic de Badalona. Demà a les 6 de la tarda, Joventut Lagunaro de Guipúscoa. Si voleu una entrada doble, podeu trucar-nos al 93 409 2772. Encara sou a temps. 93 409 2772. Hem estat amb vosaltres, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet, el Gerard Carrion i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana, fins dilluns.
Ràdio Estel.